Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Com esteu? Què tal? Com va això, família? Gràcies per ser-hi. Nova setmana i nou dia en aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Hem començat la programació i ja ho enllacem amb el començament d'aquest espai. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial. Són les característiques principals d'aquest magazín, de fet. Avui és dilluns, 3 de febrer, programa número 3713. Gairebé 3 minuts que passem de les 9 i volem ser-hi fins al migdia, fins les 12. Són això, aquestes 3 hores diàries d'aquesta estona de ràdio, sense més. A més, si voleu dir qualsevol cosa, si voleu participar en qualsevol moment, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, 638-58-99-88. Molt fàcil, 638-58-99-88. O, si ho voleu, un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Pendent del contingut, que sempre comença amb la previsió del temps, amb en Marc Rodero, una primera cançó que escoltarem, que ja hem triat, que ens ajudarà a posar ritme. Això ens farà arribar a la part informativa important, a les notícies destacades de la jornada, de fet. El repàs que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos a cada hora en punt, en principi, i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses. Per començar, i com ja és habitual, cada començament de setmana reunim la tribu dels plans educatius d'entorn. L'oportunitat de conèixer tota aquesta activitat pedagògica a través d'entitats, associacions, escoles, instituts i també equipaments culturals de primer ordre, perquè avui serà el cas del Museu Pau Casals de Sant Salvador, que també està ben obert a la gent més jove i a participació de les escoles. En parlarem amb la responsable, amb la directora del museu, poca broma, la Núria Ballester. A banda, cap a altres aspectes d'interès cultural, d'agenda, com ens agrada, a les 11 tornarem a actualitzar les notícies amb la xarxa i ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dilluns, avui és fàcil. Avui ens acompanya en Salvador Rovira, responsable de la secció de cuina. Ens ha de portar una nova recepta amb els seus ingredients, la seva elaboració, i això ha de donar peu a la participació, a les trucades, i acaba de compartir tota aquesta estona amb tots vosaltres, amb moltes trucades, de fet. Però clar, si truqueu, si participeu, podeu aconseguir fins a un àpat als 10 restaurants que regalen 2 àpats cada un, és a dir, fins a 20 àpats que sortejarem ben aviat, i l'oportunitat d'aconseguir-ho amb un sorteig sempre quan ens truqueu al 977 15 70 69 o, de fet, això, participeu i truqueu i simplement per això ja podeu tenir opció a poder guanyar premi, a banda del correu electrònic, que també està a disposició, o el WhatsApp que hem dit abans. Amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies altra vegada per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa unicat de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime, corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Sembla avui que la connexió telefònica no vol acabar de funcionar. Ho intentem arreglar, intentem començar amb aquesta actualització de les informacions amb en Marc, a veure si és possible. Si més no, això, comencem, com ens agrada, posant ritme i escoltant la primera cançó d'avui. Però atenció, quina cançó. Rosalén, la gran Rosalén, amb el seu talent i la seva personalitat, versionant una ranxera d'aquelles conegudes i pesades, com la que cantava Chabela Vargas. Paloma Negra.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barras. Estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrondas.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
En directe, 4 minuts i un quart en punt de 10. Anem cap a les notícies. Primera repassada informativa per conèixer l'actualitat més propera, però que avui, de fet, aquest torn d'informació l'encetem i el comencem per la previsió meteorològica que ens apropa de forma encapsulada en aquesta ocasió el nostre company Marc Rodero.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom. Doncs sí, de moment avui ens hem llevat amb un cel pràcticament serè, amb algun nuvolet despistat, poca cosa, però la majoria de la jornada d'avui hauria de vindre dominada per aquesta situació, per l'estabilitat i per aquest contrast entre la temperatura màxima i la mínima. La mínima ha estat baixa aquesta darrera matinada i la temperatura màxima es farà una miqueta més suau al punt del migdia. Pel que fa a la situació marítima, en conjunt tranquil·la també a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Gràcies, Marc. I cap a altres informacions destacades, l'Ajuntament del Vendrell, que ha presentat el disseny de les principals transformacions de la vila amb una perspectiva de 30 anys amb el nom genèric de l'agenda urbana. Els projectes en marxa van des del futur aparcament soterrani del Passeig de les Bòbiles fins al Parc Ciutat de la Música de Coma-Rugat. Així ho exposava l'alcalde, Kenneth Martínez.
És un pla de més d'un mandat, és un projecte estratègic, és un pla estratègic pels propers 20-30 anys del Vendrell, però clar, evidentment has de començar ara a planificar i a executar. Per tant, un pot pensar, ui, 20 anys, què vols dir? No, no, però és que és ara quan ho has de fer. I bàsicament és això. Evidentment això penja tot, no deixa de l'agenda urbana del Vendrell, no deixa de ser resultat o traducció local de l'agenda 2030, dels objectius de desenvolupament i sostenibilitat, de l'agenda urbana espanyola, de l'agenda urbana catalana. Al final són esglaons fins a la concreció a nivell local. Però bàsicament és com podem créixer de manera sostenible, de manera inclusiva, en els àmbits que ens preocupen, que és el medi ambient, l'economia i la societat.
Un dels projectes presentats en aquest acte, celebrat a la sala Cuigrau de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, amb força pública assistent, ha estat el de l'aparcament soterrani que es farà al Passeig de les Bòbiles a tocar de la Riera de la Bisbal.
Nosaltres tenim ara mateix una circumstància anòmala. Tenim aparcament al centre de la vila, però un aparcament que es basa fonamentalment en solars no consolidats. És a dir, solars que ara mateix, descampados, que diuen, aparquen els cotxes, però en realitat no estan destinats per això. Per tant, ara de moment aparquem, no tenim un problema, sobretot perquè el Botafoc té 500 places de capacitat, però allò és un parc, o ha de ser un parc. Llavors sí que tindríem un problema en un moment que aquella zona on avui, de manera espontània, la gent aparca, es convertís al que ha de ser, un parc. I per tant, l'alternativa només al centre, només pot ser un aparcament de dissuasió, un aparcament subterrani en aquest cas, i és aquest de la Bòbila. Inicialment està projectat sota el propi parc del Botafoc. Els diferents estudis que estem fent sobre les rieres ens diu que aquella zona és inundable, per tant no farem un pàrquing perquè s'ompli o hi hagi el risc que en una riuada s'ompli d'aigua. Hem de pensar que en aquell punt s'uneix la Riera de la Bisbal amb el torrent del Culleré, per tant allà hi ha una confluència i una acumulació d'aigua, i per tant el que fem és buscar un emplaçament just davant, de fet, per aquest aparcament.
Els assistents han pogut conèixer detalls d'una altra iniciativa transformadora, la del Parc Ciutat de la Música. És un espai ubicat al costat de l'edifici del Tavaris, a Coma-Rugat. De fet, un dels impulsors d'aquest projecte, des de l'empresa Casa dels Ocells, és l'Eliseu Guillamón.
Això de la Ciutat de la Música és un tema, un lema, per fer la transformació d'un dels parcs més significatius de Coma-Rugat, al costat del Tavaris, que ara hi ha aquell espai que és com un triangle, amb alguns jocs infantils i una pista i poca cosa més. Llavors, amb la temàtica de la música s'ha treballat un projecte amb el lema de la música, no? Llavors, hem fet una proposta on sortiran doncs, coses super conegudes de la figura de Pau Casals, com és la seva música. El que passa que el que hem fet servir no és fer jocs musicals ni jocs que puguin provocar, diguéssim, amb un desordre doncs, sorolls pels veïns, perquè al final la música i el soroll, l'única diferència és el desordre o l'ordre, no? I hem optat per fer servir les notes musicals.
Un altre dels projectes importants és la conversió del passeig urbà del torrent dels Aragalls. En aquest cas, l'encarregat del projecte va a càrrec d'Ardèvol Consultors, i per això n'ha parlat el Bernat Ardèvol.
El que hem proposat bàsicament és que ja hi ha un sender, diguem, creat pel propi usuari. El que fem és la reconversió de tot el passeig, que és un passeig d'uns 500 metres lineals i uns 9.000 metres quadrats de superfície. El que bàsicament fem és com connectar tot el que és des de l'avinguda Parlament de Catalunya fins a Palforiana, amb aquest nou recorregut, que és un recorregut ciclista, no?, que podran utilitzar tant els ciclistes com els peatons, i en el qual, amb les interseccions amb els diferents carrers que es van creuant, acabem generant certes com illes vegetades amb arbres i espais de repòs, que el que faran és com generar, diguem, aquest espai, diguem, més vinculat als barris, a la ciutat.
La resta de projectes presentats en aquest acte van ser el mapa comercial del Vendrell, la urbanització de la zona verda del Parc del Botafoc, la renaturalització de la Riera de la Bisbal, la rehabilitació del mercat municipal i el pla d'aparcaments. Un cap de setmana en la mobilitat i en tren que ha estat altra vegada mogut a causa de les obres i els diferents talls que ja estaven anunciats i que de seguida podrem valorar i que podreu conèixer en primer ordre els serveis informatius d'aquesta casa. També ja havíem exposat, havíem parlat que els dos rails convencionals de les vies entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní a la R4 s'hauran de substituir perquè estan malmesos. Això farà que torni a haver-hi obres en aquest tram pocs mesos després d'haver acabat les del corredor mediterrani. Adif ha volgut explicar que els defectes detectats són deguts en gran part a l'esforç addicional que han hagut de suportar pel manteniment del trànsit ferroviari en via única durant períodes prolongats. Per aquest motiu s'ha decidit realitzar la substitució de la via existent ara que ja hi ha un tall i no es penalitza el viatger. L'obra comprèn un tram de 46 quilòmetres entre Sant Vicenç de Calders i Martorell, un altre de 5 quilòmetres entre Salou, Portaventura i Tarragona, així com un altre de 24 quilòmetres entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Les operacions ja s'han iniciat entre les estacions de Sadurní i la Granada. Més qüestions, parlem de solidaritat i de campanyes solidàries importants. Com el projecte solidari dels nens del Vendrell, el Fem Pinya, arriba al seu 12è any de trajectòria havent gestionat accions per valor de més de 110.000 euros. Aquest projecte, que busca donar suport a col·lectius vulnerables del Baix Penedès, amb especial atenció als infants, crea aquest 2025 la seva primera beca Fem Pinya, mantenint l'esperit i la missió de la iniciativa solidària en les seves bases de convocatòria. Un dels portaveus i responsable d'aquest teixit social dels nens és en Pere Rovira.
Aquesta beca Fem Pinya, al final, el que pretén és poder fer un procés de selecció de projectes que casin amb l'esperit del Fem Pinya, és a dir, projectes que es duguin a terme al Baix Penedès, projectes que busquin la millora de situacions vulnerables, especialment amb la infància, que és el que més s'ha treballat, i busca aquesta eina que sigui per donar més difusió encara a l'activitat, per poder arribar a més entitats i per poder fer un procés de selecció que al final sigui encara amb més equitat i podent mirar els diferents projectes en paral·lel, no?
La beca tindrà una dotació econòmica màxima de 2.500 euros en aquesta primera edició i les entitats interessades podran presentar els seus projectes fins al 14 de febrer, amb 7 dies més per complementar la informació. L'objectiu és lliurar la beca el dia de l'assaig solidari, que es farà a mitjans del mes de març, i la beca que està vinculada a les aportacions solidàries que rebi la colla.
Aquesta beca també pretenem que vagi lligada una mica a les aportacions que faci la gent de manera extraordinària durant l'any. Durant l'any fem diversos actes de recaptació. L'any passat en vam fer l'assaig solidari, que va tenir molt d'èxit. Vam fer un esdeveniment extraordinari, com va ser l'Everesting, que crec que va superar totes les expectatives i que va ser tot un gran esdeveniment, que va aconseguir recaptar molts diners, i gran part d'aquests diners han anat a aquesta beca. Per tant, també el missatge és, si aconseguim generar també prou recursos aquest any, tornarem a tenir una beca molt quantiosa com la que hem tingut en aquest primer any.
Els projectes que optin a la beca hauran de presentar-se segons els requisits establerts en les bases de la beca publicades al web i també a les xarxes socials de la colla. Més qüestions, canviem radicalment de tema. La Bisbal del Penedès és el municipi de la comarca en situació d'alerta per sequera amb el consum d'aigua per habitant i dia més elevat. Amb un consum de 474 litres, incrementa per gairebé el doble els 250 litres establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua per a municipis en la mateixa situació de sequera. A tot això, la majoria dels municipis del Baix Penedès que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua encara superen els llindars del consum d'aigua marcats en el context actual de sequera. Aquests llindars van lligats a la situació de cada localitat, que han anat canviant al llarg del 2024. Per exemple, han estat d'alerta el volum total d'aigua que entrin als dipòsits municipals per l'abastament de la població no pot superar els 250 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. Aquesta xifra cau als 230 per l'estat d'excepcionalitat i a 210 per la preemergència i de 200 per la primera fase d'emergència per sequera, tot i que la institució, en casos concrets, dona uns litres més de marge. Al Baix Penedès són tres els municipis que es troben en situació d'alerta per sequera. La Bisbal del Penedès, Mas Llorenç i el Montmell, tots tres, superen el límit establert dels 250 litres de consum per persona i dia. Més coses encara. El Col·legi Sagrat Cor del Vendrell guanya la primera fase de la Copa Cangur. L'equip, que està format per 7 alumnes de primer i segon d'ESO, han estat guanyadors de la primera fase d'aquest concurs de resolució de problemes de matemàtiques en equips, organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques. La primera fase d'aquest certamen s'ha fet a Vilanova i la Geltrú, on els alumnes valoren molt positivament aquesta experiència, ja que els demostra que tenen un bon nivell en l'àmbit matemàtic, però també altres habilitats personals, com saber treballar en equip. Destaca que ha estat clau jugar amb una estratègia ben definida, com apuntava la professora de matemàtiques, Laura Arevalo.
Doncs el quedar primers classificats de la fase primera, la primera fase de la Seu de Vilanova, doncs ara anirem a la fase final, que es celebrarà a la Garriga durant el mes de maig i el mes de juny, i allà es farà primer una semifinal i després es farà la final, que es classificaran, entenc, que els equips que superin la semifinal. A l'escola estem tots molt contents, doncs, de poder arribar a aquesta final, perquè és el tercer any que participem a la Copa Cangur, i els altres dos anys anteriors ens havíem quedat com a segons classificats, que és molt bona posició, però no ens donava el pas a la final. I per fi aquest any, doncs, hem pogut obtenir aquesta primera classificació, que sí que ens permet passar a la fase final.
Com dèiem, la Copa de Cangur no només té en compte les competències en l'àmbit matemàtic, i ja que són problemes i proves d'enginy, els alumnes que es presenten en aquesta copa han de tenir, a més d'un bon nivell de matemàtiques, altres habilitats personals. Saber treballar en equip és primordial, també ho explica una altra de les professores de matemàtiques del Sagrat Cor, la Meritxell Pasqual.
Saber treballar en equip, saber ser ràpids calculant, ser exactes, tenir una visió de les matemàtiques més abstracta, perquè són problemes de lògica, principalment no són problemes del temari que estem donant, no són problemes de lògica. Les proves Cangur es fan cada any i ens van basar en les notes que van treure del curs anterior i també en l'observació dels professors de com es comporten els alumnes a nivell de treball.
Aquest és un concurs de naturalesa competitiva. En aquest cas, el que interessa és anar a guanyar. Per aconseguir aquesta primera posició, els alumnes han hagut de treballar i esforçar-se molt, com el cas del Marc o l'Àlex.
Vam venir aprofitant el nostre horari, que els dijous acabem a les 4 en comptes de les 5, vam aprofitar i alguns dijous ens vam quedar i una horeta per preparar les proves.
Fer algunes proves d'anys d'altres anys, com el 2023, 2022.
Jugar amb una estratègia ben definida ha estat clau durant el concurs. També hi participaven en tot aquest grup la Marina, l'Èrica o l'Enric.
Els primers 15 minuts has d'escollir una de les preguntes, la que et sembli més fàcil, i aquesta pregunta valdrà el doble de punts. Llavors, vam escollir una que no era la més fàcil. Era fàcil, però no la més, perquè doni més punts, perquè si les fan també els altres equips, donaria menys.
Ens vam repartir els problemes i també, per exemple, si jo dic ara vull fer l'1 i ella també vol fer l'1, doncs ens ficaven juntes, i un cop que algú ha fet un problema, llavors demanàvem a algú altre que si ho podia corregir, i si ens donava el mateix, doncs feien la prova i tal, i si no, doncs ho tornàvem a provar.
També l'altra cosa que crec que vam fer molt bé és que a l'últim minut vam pensar, si no quedem primers, perdem. Llavors, o sigui, ens hem d'arriscar.
La gran recompensa d'aquests alumnes ha estat, sense cap mena de dubte, ser els guanyadors d'aquesta primera fase, però també valoren molt positivament haver ampliat els seus coneixements en matemàtiques. També podrem escoltar la Ona o la Maria, que participaven de tot aquest grup.
He après bastant, he millorat molt en les mates, perquè ara se'm donen millor que abans. Perquè, a més, els dijous practicàvem aquí tots, clar, amb la pràctica pues, hem anat millorant tots.
Normalment és al final, quan ja has fet tots els problemes fàcils i comencen a ser els difícils que ja no saps quins fer.
Sí, els últims 5 minuts la pantalla s'apaga per posar intriga i tot això i llavors no saps si estàs primer o segon llavors.
Al principi estàvem dubtant perquè a classe ens costava gaire, però després ja, quan vam veure que eren fàcils i que estàvem acertant tots, ja sabíem que quedaríem primers i segons.
Anirem a Barcelona a fer un altre concurs d'aquests, però amb gent més, sí, d'altres escoles que també han quedat primers i finalistes.
Aquest concurs ofereix als alumnes una manera diferent de veure les matemàtiques. Preparar-se pel concurs i treballar-les en equip ofereix una visió més lúdica d'aquesta assignatura. Ara l'equip comença a treballar en el següent repte d'aquesta Copa Cangur. El ganxet de les bonestrenques és un projecte col·lectiu que vol posar en valor la creativitat i la labor tradicional d'aquestes peces a mans de dones. L'impulsa l'Associació Cultural de Bonastre amb la col·laboració de l'Associació de Defensa i Conservació del municipi. De fet, explicava en què consisteix els micròfons d'aquesta casa la impulsora d'aquest ganxet de les bonestrenques, la Imma Givert.
El projecte es tracta de fer memòria de les nostres mares i les nostres àvies quan es reunien a les places de les cases del poble per cosir, per fer labors, doncs d'alguna manera seria recuperar aquestes labors, tornar-les a posar en comú i poder-les deixar exposada la setmana del 8 de març en algun lloc del poble on fos emblemàtic. I hem pensat que en els llocs on les dones es reunien també, com és el rentador del poble, on es rentaven, poder quedar-se exposat allà.
De moment han començat a recollir peces de ganxet o macramé que ja no es facin servir i ho faran durant les properes setmanes a l'Ajuntament de Bonastre.
Demanem labors. Labors que es puguin desprendre d'aquelles que feien les àvies. Labors que són visillos, tapetes, qüestions així. És d'alguna manera sumar-nos a unes iniciatives arreu del món que es fan o per fer visible aquest tipus de treballs que normalment eren anònims, no?
La segona part del projecte serà exposar-les a l'arbrat i també recuperar les trobades tradicionals de dones que tenien lloc als espais públics dels pobles com ara Bonastre. I acabarem parlant de música. El bateria i compositor Carles Pereira és un dels músics destacats que es deixa veure pel Vendrell, concretament a l'estudi Espugnic, arran de la seva relació professional i d'amistat amb en Pemi Rovirosa. Aquest divendres tot just oferia un concert a la sala Jambori de Barcelona amb Iñaki Ramos al baix i en Marc Capardona al teclat. El nostre company Marc Dalmau ha tingut l'ocasió de parlar amb ell abans d'aquest concert del divendres. Ho feia el Vendrell a l'estudi Espugnic.
Carles, vas marxar amb 2 anys de Catalunya, te n'havies d'estar 2 anys a fora, te n'havies d'estar 25 i tot i això has mantingut les arrels, tant que fins i tot has fet uns arranjaments als Segadors.
Totalment, jo ara tinc 27 i vaig estar 25 anys vivint a fora, amb la qual mai he viscut aquí i sempre he crescut amb aquest pensament de, ostres, aviam si algun dia, algun dia, algun dia, algun dia. I, bueno, estant a fora, una manera de fer un homenatge a la meva cultura, d'on soc i de la meva gent, va ser fent un arranjament dels Segadors, no?, de l'Himne de Catalunya, però fer-ho a la meva manera.
La teva història familiar de viure en molts llocs del món pot definir el teu estil eclèctic?
100%. Jo he viscut als Estats Units, a Xina, Suïssa, Singapur, Estats Units un altre cop i ara aquí, i això ha fet que estigués al voltant de molta música. Jo vaig créixer escoltant música xinesa, música d'Índia, música d'Indonèsia. Això m'ha fet que tingués una ment molt oberta a l'hora d'escoltar i també a l'hora de composar.
I a nivell musical, t'has trobat el que t'esperaves o és diferent?
És molt diferent. Jo no m'esperava que a Barcelona hi hagués una comunitat de jazz, hi hagi llocs com el Jamborí, per exemple, que tenen jams cada setmana, d'estils diferents, o sigui que veig que Barcelona és un lloc molt també eclèctic en aquest sentit.
Carles, has tocat a la ONU per dirigents mundials, com en Pau Casals.
Sí, sí, sí. Bueno, ell potser, clar, molt abans que jo, però sí, no, va ser una experiència increïble, la veritat, i va ser un grup molt xulo. Érem un grup que feien música d'Indonèsia, però amb un toque de jazz, de jazz modern. I va ser, bueno, va ser un dia sencer allà, i va ser espectacular, no?, el que veus a les pel·lícules, d'aquell quarto molt famós on estan tothom sentats, i, no?, va ser espectacular. Una nit que, bueno, que em recordo molt, de fet, amb molt de carinyo, i molt agraït d'aquesta, bueno, de tenir aquesta experiència.
Amb el trio que has format presenteu en el repertori temes dels teus inicis i també temes inèdits.
Sí, de fet, de temes inèdits toquem dos. Són dos temes que ni estan en el meu primer EP ni estan en el meu primer àlbum. Són temes que vaig escriure fa uns 4 o 5 anys, però pel segon cop ja ho tocarem en directe.
I alguna sorpreseta més? Toques amb en Pemi Rovirosa dels Lax'n'Busto.
100%, tocar amb ell sempre és una experiència increïble, tant a l'escenari també, quan no estem a l'escenari, i, bueno, molt content de que toqui ell amb nosaltres, i sí, no, encantat, 100%.
També has tocat amb en Dave Holland. Què n'has après d'ell?
Sí. Jo he après d'ell de confiar en tu mateix, de tocar de la manera que tu penses que és millor i que siguis autèntic, no? Que no intentis copiar algú més, que siguis tu mateix i aporta la música de la manera que tu vegis que és correcta. I això és una cosa que també ho penso molt, i quan a l'hora de tocar em recordo molt d'ella, em recordo d'aquesta experiència que vaig tenir.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2:15:10. Saltem a partir d'aquí cap a les portades, les principals portades dels diaris, avui dilluns 3 de febrer. Comencem, de fet, pel Diari de Tarragona. Sempre comencem per aquí. Emergències rescindirà el contracte dels helicòpters. Davant d'aquest front comú perquè Móra d'Ebre recuperi la base que ha perdut en favor de Lleida. A Tarragona, l'Ajuntament vol 5 recursos obertos en els tribunals per la brossa. El pàrquing Jaume I, el Trenet i el Inipro també es dirimiran davant de la justícia. En economia, el món planta cara a la política d'arancels de Trump. RE invertirà 150 milions per electrificar el polígon petroquímic. I els esports, en trial indoor, Adam Raga s'acomiada amb magnitud a la catedral del trial. Va dir adéu al Palau Sant Jordi. I altres notícies encara en portada, en format més breu, sobre violència masclista. Jenny Hermoso afronta en soledat des d'avui el judici contra Rubiales, que careix del recolzament institucional i el seu sindicat l'ha abandonat. En cultura, el talent d'Antoni Arola il·luminarà la llum de Barcelona 2025 el proper dissabte i impartirà la conferència Paisatges de llum, maquetes en viu. I finalment, la malaltia rara, la heteroplàsia a nivell ossi, que és progressiva quan l'os creix sota la pell. L'Eric, un jove de Reus, és l'únic català que la pateix. És la informació i l'actualitat en aquesta portada del Diari de Tarragona. Saltem, deixem aquesta traducció simultània i anem cap a una altra portada habitual, el Diari Ara. Trump fa esclatar una guerra comercial amb els països veïns. El Canadà i Mèxic responen amb aranzels a les taxes imposades pel president dels Estats Units contra els dos països fronterers. I en fotografia de portada al diari Ara, marxa enrere a dècades d'integració. El trànsit de camions a la frontera de Ciudad Juárez entre Mèxic dels Estats Units il·lustra la força dels 30 anys de llaços comercials que els aranzels promulgats per Donald Trump amenacen amb revertir. Més informacions. Baixen els crims amb armes de foc a Catalunya. 9 persones van morir per trets l'any passat, 4 menys que el 2023. A nivell polític, tots contra Ayuso, 2 punts. Qui liderarà l'esquerra a Madrid el 2027? I mor als 51 anys Marc Lloret, fundador i teclista de Mishima. Acabarem parlant de La Vanguardia. Guerra comercial oberta entre els Estats Units i els seus socis nord-americans. El Canadà i Mèxic responen a la pujada d'aranzels de Trump amb mesures de represàlia recíproques, mentre que la Xina recorre a la OMC. Fotografia de portada, marxes contra els ultras a Alemanya. Més de 150.000 manifestants van sortir ahir al carrer de Berlín en defensa del cordó sanitari a l'extrema dreta. Un consens entre partits per aïllar la formació ultraalternativa per a Alemanya. Dissabte, més de 220.000 persones es van manifestar en diverses ciutats, com Hamburg, Leipzig, Colònia o Stuttgart. Espanya se situa a la cua de la Unió Europea en accessibilitat a l'habitatge. Les rendes mitjanes per la llar només permeten llogar 50 metres quadrats o comprar a més de 20 anys. És l'actualitat i la informació en aquestes portades que, com sempre diem i ja hem dit, ens ajuda a acabar de perfilar i conèixer una mica millor la informació del dia.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Tot parteix d'això, del fet de trobar parella en l'era digital, que s'ha convertit en un autèntic repte. Aplicacions de cites, match, missatges interminables, fotos retocades, falses veritats, bé, tot un mal de cap i que sovint no porten enlloc, i la dificultat de crear connexions reals que han fet que moltes persones es cansin de buscar l'amor a través d'una pantalla. Però, i si existís una alternativa més directa, més divertida i més autèntica? Aquesta és la proposta de Primeres Cites, una iniciativa nascuda de la mà de dues emprenedores cubellenques amb ganes de revolucionar la manera de com ens podem conèixer amb més proximitat i, a més, això, a comarques, al Penedès. I, de fet, ens acompanyen és la Cristina Sánchez, si no m'equivoco. Com estàs, Cristina?
Hola, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. I la Laura Hernández.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé. Sí? Nerviosa.
No m'ho crec. En sèrio? No. Per la ràdio? No, m'ho crec. No patiu. A més, suposo que si desenvolupeu aquesta iniciativa, que ara l'explicarem, que jo no sé com explicar-la, però ara ho farem al detall, home, ja implica una certa emprenedoria per part vostra, no?
Sí.
És a dir, que jo no crec que algú que té l'interès i la voluntat de crear una iniciativa així tingui vergonya de venir a la ràdio, no m'ho crec, de veritat.
Bueno, però és vergonya xula, eh?
Ja, bé, gràcies.
Sí, sí.
Doncs va, com ho expliquem? Primeres cites. Jo ho he dit. Jo crec que és una mica declarar la guerra a les aplicacions, declarar la guerra a Tinder, que podem dir, que és potser la més utilitzada, i és conèixer face to face, no? En certa manera, o què? Com és
exacte,
això?
Sí, sí, és a través d'unes cites en directe, cara a cara, uh-huh. I el que es vol evitar és el que, la contra de Tinder, diguem, és el tema de catàleg, no?
Val.
I bueno, sentir-se cara a cara, conèixer una persona, bueno, en aquest cas, 10, entre 8 i 10 persones, uh-huh. al mateix dia. I llavors, bueno, veus no només el físic, que el veus al moment, pots veure si hi ha atracció, si hi ha química, i a més també doncs, veus el somriure, de què parla, vull dir que coneixes més cara a cara aquella persona.
Clar, perquè internet, les pantalles i Tinder...
És cansat.
És
cansat, és molt cansat.
No... Les xarxes socials en general són això, no? No saps ben bé el que hi ha al darrere, si és veritat o no, si està exagerat, que la majoria de casos és exagerat, no? És... Una mica és això. I fugiu d'això, justament.
Sí, clar, perquè és que, bueno, al final el que passa que a través de les aplicacions tu el que estàs veient és una fotografia.
Clar.
I clar, trobes innumerables casos, no? O sigui, clar. Moltes vegades, per exemple, la persona que arriba el dia de la cita, si finalment es fa una cita, perquè a veure, que hi hagi un match a Tinder no vol dir que es converteixi en una cita.
Sí, sí, sí.
Moltes vegades aquella persona... no és exactament el que tu has vist a les fotografies.
Clar.
Perquè hi ha molta gent que les retoca, hi ha gent que posa fotos de l'any de la picó, llavors, clar, al final pues no tens una seguretat, no,
sí,
de
sí,
saber.
Sí.
I també el que et deia la Cris, clar, a diferència de la distància que pot haver amb una aplicació del mòbil, a través del mòbil, el cara a cara sempre et dona totes aquelles avantatges i aquella comunicació no verbal que a través de les aplicacions és impossible.
I tant.
La forma de parlar, un somriure, una mirada, aquella química, aquella
cosa,
en persona sempre és molt millor.
Sí. A més, en aquestes aplicacions tothom fa escalada, tothom li agrada la natura, tothom li agrada la cuina i li agrada sortir a passejar al camp. Sí, és a dir, que tots són perfils...
I després res de res.
Evidentment, evidentment. I a la majoria de casos, que també és un cas, i també se n'ha de parlar, que allò, ¿por qué le llamas amor cuando te refieres a...? No? Que la majoria de vegades el que es busca directament és una relació sexual. Que, a veure, que també està bé, és a dir,
bueno,
que si les dues
parts
estan d'acord, però és això, que a vegades és fugir una mica de tot això, o si més no, d'una manera física i de cara a cara, poder seguir o no poder seguir.
Sí,
poder tirar endavant o no tirar endavant.
El que volem és això, és fugir de la falta de respecte que dona les aplicacions,
sí.
No? I tornar al cara a cara, que al final és el que sempre ha funcionat.
Sí.
Vull dir, durant una època potser les aplicacions han anat molt bé, sobretot en època de pandèmia, que van tenir un gran tirón, jo crec, i la gent que estàvem solters llavors doncs era l'eina que teníem.
Clar.
Però al final ja et dic, és cansat. Vull dir, la gent que ja estem solters i portem temps així i tal... quan acabes parlant del tema sempre acabem dient el mateix, vull dir que estem farts.
Està clar. I que això, i que no s'ha de perdre el contacte, aquest contacte directe de poder trobar-se, de poder parlar, de poder conèixer i copsar el que dèiem abans, no? Tot és energia al cap i a la fi, no?
Totalment.
Allò que et desperta o la xispa que tant a vegades hem parlat. I això, com sorgeix? Entre vosaltres dues, no sé si a nivell personal o professional us decidiu a tirar endavant aquesta iniciativa, que ara també l'acabarem de desenvolupar i de com funciona, però com sorgeix? Jo soc molt xafardero, però
doncs,
expliqueu-me.
Mira, nosaltres som amigues i sempre sortim por ahí, anem a caminar, anem a xerrar, anem a fer uns vinets, el que sigui. I un dia en concret pues, vam sortir per Sitges, de fet, a fer unes copes. I bueno, jo estic soltera, la Cris ara té parella, i justament aquell dia la conversa pues, va sortir una mica jo parlant de lo cansat i difícil que és trobar i conèixer persones pues, per poder iniciar una relació, no?
Val.
I estàvem pues, despotricant bastant d'aquest tema. Llavors, bueno, aquí va quedar la cosa. Ja l'endemà vam tornar a quedar per anar a passejar i la Cris, que sempre està pensant en idees noves i tal, em diu, escolta, he estat pensant que això que vam parlar ahir, podríem buscar alguna forma d'intentar o de promocionar, no?, que la gent soltera es pugui conèixer amb altra gent soltera i fer-ho fàcil, no? I a partir d'aquí, doncs mira, ens vam enredar, ens vam començar a il·lusionar i vam... Bueno, aquí estem.
Molt bé, mira, fins a la ràdio, Ni més ni menys.
Exacte.
I surt així. Aquest nom, aquest és el títol, del projecte, Primeres Cites.
Primeres Cites.
Tal qual, sobretot, el projecte es basa, i ha de ser així, tot i que ara les criticàvem, es basa en xarxes socials, es basa en Instagram, sobretot, he vist, que sí?
Sí, nosaltres estem a Instagram, a TikTok i a Facebook.
Val, les principals.
Sí, i és la manera que tenim d'arribar a la gent i que la gent ens conegui. Però la xarxa social és només per això. Després, les cites, evidentment, seran en persona.
No, clar, clar, clar. Sé que també hi ha un formulari, he vist, que també hi ha indexat un formulari, la gent l'omple i on fa aquesta demanda, no?, o aquesta intenció o inquietud de conèixer gent del territori. Això també ho hem de potenciar. Estem parlant del territori, estem parlant de comarca, del Baix Penedès, el Penedès, el Garraf, la Gran Penedès, en definitiva.
Sí, Garraf, Baix Penedès, Tarragona...
Molt bé. Sí.
És per aquesta zona, no? Ja que tot passa a Barcelona,
clar,
doncs
per això, està bé que ho descentralitzem
i estem aquí.
Molt bé. La gent omple aquest formulari
a partir d'un formulari
aquí?
Que bueno, són preguntes de dades personals, són interessos d'on són, on podria tenir la cita, i un cop tenim el formulari, que ens serveix per tenir la idea de formar aquests grups, no? Que són grups segons interessos, segons edat i segons el lloc. I un cop tenim el grup, ens posem en contacte amb les persones i ja tenim les cites.
Molt bé. Cites ràpides.
Són cites ràpides.
Cites ràpides.
O sigui que preparem entre 8, 10, 12 com a molt. Cada persona tindrà aquestes 10 cites.
Ostres!
Que seran de 7 minuts.
Són 7 minuts. I estan cronometrades, més a més.
Més o menys, sí.
No,
sí.
Més o menys, val.
Sí, sí, sí.
Clar, 7 minuts per alguna qüestió...
Bueno, a veure, allò dels 7 minuts, hi ha diversos estudis que diuen por ahí que és el temps suficient que el nostre cos, el nostre cervell genera i ens dona la informació bàsica que necessitem per saber si amb alguna persona tenim algun tipus de connexió. De fet, això tots ho sabem i tots ho hem notat. Tu coneixes algú per primera vegada i tu de seguida dius, ai, aquesta persona m'ha caigut bé.
Sí.
O dius, uf, aquesta persona no m'acaba d'agradar. No? Doncs en aquests 7 minuts ens passa això. Per una altra banda, la química és instantània. Vull dir, quan tu tens química amb una persona també sorgeix ràpid.
Sí.
I a més, a nivell de cites, el fet de que siguin 7 minuts és un temps suficient per poder establir doncs, una conversa bàsica sobre coses doncs, bàsiques, informació bàsica que puguis obtenir d'aquella persona, que a més és un temps que no et fa sentir incòmode.
Val.
Perquè a vegades,
a vegades
tens una cita amb algú que vas a fer un cafè o vas a sopar o el que sigui, és la primera vegada que el veus i tu notes que allò dius, avui serà llarg això, saps? Llavors amb aquests 7 minuts no arribes a estar incòmode i si aquella persona t'atrau en algun sentit et quedes amb ganes de saber més, no?
Sí,
aquí hi ha hagut un feeling, m'agradaria tornar a quedar per poder conèixer més aquesta persona.
Aquí en aquest cas, i crec que ho puc dir-ho, Cristina, l'ofici, la professió de la Cristina ajuda. La Cristina és psicòloga i suposo que, bé, tens la base, per una mica anar cap a aquests 7 minuts o també conèixer una mica com funciona la cosa, no?
Sí, sí, a més també aprofitem que jo sóc psicòloga, que també faig teràpia de parella, de fet, no? Vull dir que m'agrada ajudar que les parelles funcionin.
Molt bé.
I la Laura és advocada, que es dedica, doncs, dèiem, a trencar les parelles, realment.
Què m'estàs dient?
La meva especialitat és el dret de família.
Ostres,
sí.
En sèrio?
Sí.
Ostres!
Llavors, clar, divorcis, ruptures, això és el meu dia a dia.
Aquí hi ha un karma, Laura, perdona. Aquí hi ha un karma per intentar subsanar el que toca fer i a la feina, em fa l'efecte,
Home, fa il·lusió, tancar parelles, fa il·lusió de trencar parelles,
i tant,
fa il·lusió crear-les, ara.
I tant. Per això que dèiem, no, Cristina, suposo que... No. Que es nota que hi ha ofici en aquest sentit i conèixer una mica com és el desenvolupament, suposo, psicològic, en aquests casos.
Sí, la veritat és que la idea principal era això, com juntar i mirar les personalitats o mirar els trets en comú de cada persona. Una mica la idea també va ser aquesta, no? De mirar també les característiques de cada persona.
Val.
Tot i que amb cites ràpides tampoc no és important, no? Vull dir, pot agradar interessos diferents i no cal catalanitzar mateixes coses,
i
poden ser persones diferents.
Clar, o pot ser un interès que únicament es quedi en una amistat, no?
Exacte.
Pots conèixer molta gent i pots ampliar el teu grup d'amistats, no?
Sí.
No només directament cap a l'amor, no?
Exacte, és el que anava a dir, També en el formulari és una pregunta clau, no?
Val.
Perquè pot ser que busquis amor, pot ser que busquis amistat, o pot ser que busquis les dues coses,
sí,
no?
Sí.
Bueno, a més, quan vas, la gent com que ve amb moltes ganes de passar-s'ho bé i de socialitzar i tal, vull dir, a lo millor... no fas match. Bé, match vol dir que coincideixes amb la persona que a tu t'ha agradat i l'altra
sí,
també,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
A lo millor no es dona aquesta circumstància, però estàs super a gust, pues, amb les altres persones que han estat allà, a lo millor alguns dels nois que passen, pues, escoltat, cauen superbé, o les noies que tens a prop, i a partir d'aquí, pues, després et fas a fer unes copes, o generes també una amistat,
sí, sí,
i un plan diferent, que això també és important, no?
Yeah,
o sigui, és fer
sí,
plans diferents entre gent soltera, que al final és molt important que tothom que està allà busca el mateix que tu.
Sí.
Tots anem a lo mateix, perquè tu a vegades surts por ahí i no saps qui està solter, qui no, qui té parella, que és un grup que ha sortit un dia de solteros però que estan casats, saps? I en canvi aquí tu saps que totes les persones que hi són solters.
Clar.
I tenen ganes de conèixer
sí, sí,
gent i de tenir parella.
I també trencar dinàmiques, no? Perquè aquestes dinàmiques, hem parlat de les aplicacions, que més o menys qui les hagi conegut o no, és a dir, més o menys poden saber com funcionen, però també aquestes dinàmiques que són ja de fa molts anys, és aquest fet, no? d'anar a un lloc, a una discoteca, a un bar, el que sigui, aquestes dinàmiques de no sé què, i preguntar i convidar, no? Saps què vull dir? Una mica
sí,
són dinàmiques que fan com mandra.
Bueno,
no mandra, que estan ja com...
Sí.
No sé com explicar-ho.
Bueno,
com...
és més avorrit, potser,
sí,
o és el
sí,
de sempre, no?
Exacte.
I això és una
exacte,
forma trencar
dinàmiques
diferent.
Sí, sí, de poder, doncs això, tenir aquest primer contacte i començar o no una relació.
Exacte.
Perquè si hi ha maig, què és el que passa?
Si hi ha maig, després, un cop clar, fem com unes preguntes, un
val,
cop ja s'ha acabat, diguem, mires a veure si t'agrada aquella persona o no i ens ho poses, no?
Val.
I si hi ha maig, et donem les dades d'aquella persona.
Val.
O sigui, llavors, cada una de noi i noia, si és noi i noia en aquest cas, doncs se'ls dona les dades.
Val, val, val.
També pot ser que, o sigui, en el moment de la cita, tu li donis el telèfon, vull dir,
val,
no hi ha cap
això,
problema,
d'acord,
és lliure i pots fer el que vulguis.
D'acord.
Però, bueno, potser et fa vergonya perquè no saps si l'altra persona sí que li agrades o no, llavors
sí, sí,
sí que existeix això del maig.
Val.
Bueno, i és part del joc també, no? De crear
una miqueta
d'intriga. Aquest
part de misteri està bé.
A veure demà si hi ha hagut maig o no
sí,
ha hagut
sí, sí,
maig,
sí,
no?
Perquè sou vosaltres qui després sabreu si ja hi ha hagut maig o no, i qui comunicareu a les parts si hi ha hagut
correcte
maig entre elles. Ah, això que xulo.
Sí, 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 és molt xulo.
Hi ha, és a dir, estadísticament es donen molts maig, o què?
Bueno, hi ha de tot.
Sí?
Sí, a vegades sí, a vegades no. Jo, per exemple, una de les vegades que vaig anar a fer un speed dating,
sí,
jo no vaig fer maig amb ningú, però l'amiga amb la que anava en va fer dos.
Oh, mira.
Sí, sí, dintre de la mateixa gent.
Sí, 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 sí.
Per això també és important, perquè a cada persona ens agrada o ens atrau un tipus de persona
està
diferent.
Clar.
El que a mi m'agrada no té per què agradar-li a la meva amiga, no?
Està clar, està clar, està clar.
Llavors, ja et dic, o sigui, funciona, funciona.
Que bé.
Ara, el que passi després...
No, no, clar, 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 evidentment, evidentment. Que fa relativament poc que heu començat, també,
sí,
eh? Quan fa que heu tirat el projecte endavant?
Mira, la conversa va ser a principis de gener, exactament el 4 de gener.
D'aquest gener?
Sí, 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 sí.
Ostres.
Estem naixent.
Sí. Pues, passeu via, eh?
Sí, sí, sí.
Passeu via.
I al cap d'una setmana ja vam començar a penjar coses a Insta i ja vam començar. Sí,
bé,
sí, estem començant.
I ja heu organitzat alguna trobada, doncs, entenc. Encara no, eh? Uau, d'acord, d'acord, uau, perfecte, perfecte. Hi ha data per això, per aquesta primera trobada?
Tenim una data en ment,
val,
que no la direm encara.
No, no, però és propera.
Podria ser-ho, sí, sí, és propera. Però, clar, depenem molt de que la gent es registri, perquè
val,
tenim molta gent registrada, de fet estem molt contentes de com estem anant, però és molt important que la gent es registri, perquè a partir dels registres nosaltres podem fer el filtre,
val,
i veure si hi ha persones que coincideixen per poder fer la trobada.
Val, val, val.
Llavors, per això, animem a la gent que, a més de seguir-nos, que es registri. Que registrar-se no t'obliga a res. O sigui, tu senzillament és una manera de dir-nos, a mi m'agradaria provar-ho. Quan arribi el moment, si tu no vols, no et va bé o el que sigui, no passa res.
No participes i ja està, eh?
Exacte.
Cap problema.
Sí.
Que bé, i serà properament, serà al territori.
Sí.
Per dir-ho així, tornem a dir que també crec que és un punt important del projecte, que és tot a nivell territorial, que no cal que marxem a Barcelona ni fora
no,
d'aquí.
No, és que volem fugir una mica d'això,
sí, 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 sí,
perquè
sí,
a Barcelona passa, però volem que passi aquí, que
clar,
aquí no està passant.
Sí,
llavors
sí, sí,
volem la zona que va des de Sitges fins a Tarragona i tots els
imagina't,
voltants, no?
Molt
perquè,
bé,
ostres, els solters existim.
Sí.
Només ens cal trobar-nos.
Exacte, només cal trobar les casuístiques, no? De fer coincidir un i l'altre, ni
exacte,
més ni menys. Qualsevol edat,
sí,
qualsevol sexe...
Majors d'edat.
Major, no, no, sí, sí, no. Evidentment, a partir dels 18, qualsevol edat, em refereixo a la gent més jove, que a vegades sembla que que parlem de la gent més jove o parlem de la gent més gran, no ho sé, és a dir, tota, qualsevol franja d'edat, solters, separats, divorciats, vídues, vídues, qualsevol sexe, també entenc, eh?
Sí, sí.
Qualsevol
gènere. I orientació sexual.
Orientació sexual, em referia. I això, simplement ganes de trobar algú.
De trobar parella, de trobar amistat.
Uh-huh. I de passar-s'ho bé.
Sí, és la clau, eh?
De viure una experiència diferent.
Clar. Sí. I això que dèiem, de trencar dinàmiques de sempre el mateix, sortir el divendres, sortir el dissabte, a veure i tal, i anar aquí, començar converses forçades, conversar converses forçades a través d'aplicacions, doncs aquestes dinàmiques es poden trencar. I només cal buscar primeres cites, oi? Primeres cites a xarxes?
Com... Sí, a Instagram estem primeres cites.
Val.
A TikTok estem primeres.cites. Val. I a Facebook primeres cites, també.
Val. Bé, jo llavors... ho he buscat i ho he trobat, eh?
Sí, no, dir, clar, sí. Estem aquí.
Per això, preparava la conversa.
Ens hem de buscar, seguir i omplir el formulari.
I a partir d'aquí ja està.
Sí, fàcil, molt fàcil.
Que bé. Com a professionals, algun consell, ara algú que ens escolti que digui, va, jo m'apuntaré, per aquella trobada que feu aviat, o una primera cita, o aquestes cites ràpides, que, quin consell els hi podem donar?
Home, sobretot que tinguin ganes de passar-s'ho bé, de que sí, estiguin oberts a l'amor i a l'amistat, no? Que a vegades és com un tancament, que no tinguin la sensació de vaig a passar molta vergonya perquè tothom m'està igual que tu. I, bueno, sobretot això, ganes de disfrutar i de deixar-se conèixer i de conèixer.
I ja està, eh?
Sí, ja està.
És que és molt senzill.
Ja
a vegades ens pregunten i la gent no està nerviosa o... Clar que et poses nerviós.
Clar.
És normal, però també et poses nerviós quan tens una primera cita d'un altre tipus, no?
No, està clar.
Però al final has de pensar que lo important és que tothom està allà igual que tu. Van a fer el mateix que tu i volen el mateix que tu. Llavors, fora nervis. A més, la nostra idea, bueno, nosaltres evidentment estarem... I el que volem és fer-ho pues, fàcil, divertit, distès, i trencar el gel de seguida.
Sí.
Al final serem pues, una colla que ens hem juntat allà i anem a passar una
i
bona estona.
I compartirem una estona.
Exacte.
I a més ho he fet important, que és un entorn segur.
Sí.
No? Un entorn segur, controlat, s'entén, però a vegades, segons quin tipus d'aplicacions, i ara no podem crear alarma ni molt menys, però a vegades aquest punt també, de quedes amb una persona que no coneixes de res i quedes en cert punt, que evidentment serà un lloc públic, o si no des d'aquí recomanem, sisplau, que si algú té una cita amb algú que ho sigui per primera vegada en un lloc públic, però en aquest cas està clar, organitzat, controlat,
clar.
I també és un plus.
Sí, és un plus.
Malauradament, potser és un missatge... cap a les dones, per desgràcia, ja dic avui, que tant de bo no ho hagués de ser així, però bé, és un punt a sumar-hi, també.
Sí.
I més ni menys.
I volem fer una crida als nois.
Vinga, no s'apunten els nois?
S'apunten.
Val.
Però s'apunten moltes més dones.
Oh,
llavors,
mira.
Nois, tenim mogollon de dones que volen conèixer-vos. Registreu-vos.
Doncs vinga, va.
I de totes les edats, eh?
Sí?
Necessitem de totes les edats. Bueno, necessiten les noies.
Clar.
Que hi hagi de tot.
Doncs vinga, sector masculí,
vinga,
que ens escolti.
Que s'animin.
Solters, amb ganes de conèixer gent que s'apunti, que participi i que això serà un punt d'inflexió i de partida, crec, cap a això que m'ha estat explicant i que tan positiu crec que és, eh? Que bé.
Sí.
Bona iniciativa, eh?
Bueno,
molt
nosaltres creiem
iniciativa.
Que sí. La veritat és que estem molt il·lusionades i creiem molt en el projecte.
Ja.
Perquè... el que implica per la gent que estem solters és important,
sí.
Perquè de veritat que no és fàcil conèixer gent. Pot semblar que sí que ho és, però no ho és.
No, ja ho crec. Doncs endavant i força, no sé. No puc dir res més que endavant, força, molta energia, i a més amb aquesta vocació que en el fons és com una vocació de servei.
Sí.
Servei públic potser és molt exagerat, però sí que de servei cap als demés, i això també és un punt d'altruisme que està molt bé.
Bueno, és que a més quan estàs solter no tothom té un grup de
solters o amics
propers per poder fer coses, no? A vegades els teus amics estan tots casats, amb crios,
sí,
i tu vols fer alguna cosa diferent i no pots, no? Uh-huh. Bueno, no pots, la pots fer sol, però no.
No, però és evident que sempre, no ens agradi o no, la vida està una mica repartida en això, no?
Clar.
Viure en parella o no.
Clar.
I que és una decisió personal, eh? Només, evidentment. Però és evident que a vegades la teva vida la formes a nivell de parella. A vegades no, a vegades sí, a vegades canvia, a vegades no, a vegades millora, a vegades empitjora, és igual. Però l'important és tenir prou eines per poder anar a buscar allò que vingui de gust o que vulguis en aquell moment.
Llavors aquesta és una opció pues,
clar,
per poder
per
trobar-te amb gent que està com tu.
Això mateix. Mm. Que bé. Doncs una molt bona premissa. Primeres cites. Un dia podem quedar i podem anar una mica més a les primeres cites. Perquè mira, no fa gaire vam parlar d'un llibre que parlava de les primeres cites sopant. Ah. És un llibre molt xulo, que es diu Vermuts i Barbuts, d'una autora també d'aquí a la comarca.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Primera reunió dels 27 líders de la Unió Europea avui després de la investidura de Donald Trump. L'objectiu de la trobada és alertar Washington sobre el compromís dels socis europeus en el reforç de la seguretat, però arriba també en ple context de la guerra comercial oberta pel líder republicà a escala internacional. Brussel·les es prepara per donar una resposta als possibles aranzels que la Casa Blanca pugui acabar aplicant a la importació de productes europeus als Estats Units. De moment, Donald Trump ja n'ha anunciat del 25% per a Mèxic i també del 10% per al Canadà i la Xina. I Catalunya està al capdavant de les comunitats autònomes preferides pels turistes internacionals que visiten Espanya. Catalunya ha rebut el 2024 pràcticament 20 milions de visitants, un 9,7% més que el 2023. Després se situa Balears, amb 15,3 milions de turistes i un creixement del 6,1%, mentre que el darrere hi ha Canàries. Pel que fa a la despesa, Catalunya també va ser la que va concentrar una major despesa total amb 23.745 milions, un 11,8% més que el 2023. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició del cos sense vida d'una dona al costat del riu Llobregat, a Cornellà de Llobregat. La policia va rebre ahir un avís d'una persona que deia haver vist un cadàver a la llera del riu. Les primeres investigacions apunten que es podria tractar del cos d'una veïna de Cornellà que va desaparèixer el 19 de gener. I segon intent de desnonament a partir de la propera matinada del primer dels inquilins amb el contracte vençut de la Casa Orsola al barri de l'Eixample de Barcelona. Aquest després les diferents entitats que van evitar el divendres el desallotjament tornen a convocar mobilitzacions. N'ha parlat aquest matí a la xarxa la Carme Arcarazo, que és la portaveu del sindicat de llogateres.
I bàsicament farem nit perquè sembla que a les 5 del matí han convocat la comitiva judicial, una cosa absolutament inaudita. És a dir, que la comitiva judicial estigui convocada a una hora inhàbil, com les 5 del matí, ens fa pensar que inclús poden acordonar la zona abans, a les 2 o les 3 de la matinada. Per tant, farem nit allà per evitar el desnonament.
A més, el CPC també ha fet una crida a buidar de males aules i sumar-se a aquesta proposta. I pel que fa al temps, avui el dia serà força assolellat. Al matí encara hi pot haver alguns núvols prims al sud i també bancs de boira, sobretot a la Noguera i a l'Urgell, que podrien persistir fins a primera hora de la tarda. A mesura que aquesta boira s'aixequi, el sol, com dèiem, predominarà arreu. Pel que fa a les temperatures, avui tindrem un lleuger ascens amb unes màximes d'entre els 10 i 15 graus i punts que arribaran fins i tot als 17 a l'Empordà, a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Pocs segons i passem ja 4 minuts de les 10, butlletí informatiu actualitzat i amb ganes de seguir i continuar explicant encara moltes més coses i buscant aquesta bona companyia de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, com solem explicar, de les 9 que hem començat i fins les 12 que volem arribar. A més, avui comencem setmana, ja de fet, ja hem començat setmana. Dilluns 3 de febrer, fotograma número 3.713 i volem ser-hi, això, fins al migdia. Una segona part que cada setmana encapçalem per la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, l'oportunitat de conèixer tota l'activitat a través d'aquest projecte pedagògic d'educació que passa per escoles, instituts, equipaments. Avui és un d'aquests casos.
Avui ens acompanyen des del Museu Pau Casals de Sant Salvador, la seva responsable, la Núria Ballester, ens explicarà justament això, aquesta vinculació de l'equipament amb les escoles, i és prou, prou important. A banda, també recordarem bons consells sobre nutrició amb el nostre nutricionista particular, en Cristian Fernández. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja tercera i última hora en cuina amb en Salvador, participació, trucades, el que calgui i el que convingui. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona persona.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Doncs va, posem fil a l'agulla a tot aquest contingut del programa d'avui i, com ja és habitual, i cada setmana reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. L'oportunitat de conèixer tot allò que a nivell pedagògic pot arribar als més menuts i a les seves famílies, però a través d'escoles, instituts, entitats, associacions, i avui torna a ser un d'aquests casos. Perquè, de fet, ja en vam parlar la temporada passada i ara ho tornem a fer. I, de fet, és un plaer sempre passar-se una mica per al Museu Pau Casals, les moltes coses que s'hi fan i també la seva col·laboració amb el Pla Educatiu d'Entorn. Ens acompanya la seva directora, la Núria Ballester. Com estàs?
Molt bé, moltes
bé,
gràcies.
Núria?
Sí, tot bé, tot bé.
M'agrada molt que vinguis, de veritat.
Gràcies. Ja, a mi que, també m'agrada venir.
És que, Núria, una tonteria, quants anys fa ja que anem tractant? Uns quants, eh?
Uns quants. Ens estem fent grans?
Sí, bé, això no de menys.
Però sí, ja fa anys que estem per aquí.
Jo recordo, jo vaig entrar a aquesta casa, per ser més exactes, el novembre del 2006, i des del minut zero hem tingut contacte sempre. Amb tu i amb el museu, s'entén, eh?
Sí, jo des del 2001 que estic per allà, imagina't. Doncs... Sí, és uns quants anys, ja.
Bé. Això, un plaer que ens acompanyis. De fet, i ara ho parlàvem fora d'antena, eh? Hauríem d'estipular algun tipus de secció o així de contingut o de relació habitual i diària per conèixer tota l'actualitat que es fa des del museu, que és inesgotable. Clar, museu vinculat a la fundació, és obvi, a la figura del mestre, és a dir, que podíem parlar cada dia, potser no, però allò cada una cadència habitual, sí, que podríem fer.
Sí, tant. Nosaltres encantats de difondre, no només la figura de Pau Casals, sinó tots els projectes que estem fent com a fundació i com a museu, que són molts, cada vegada més.
Sí.
I bé, d'això es tracta, no?, també de donar-los a conèixer, perquè moltes vegades hi ha coses, és veritat, que es fan molt a porta tancada o a nivell intern, no?, que no tenen tanta projecció, però que també són molt interessants, no?, com la recuperació de documentació, digitalització de documents, no?, que ara estem fent un projecte, per exemple, amb tots els enregistraments audiovisuals i sonors.
Ostres.
Que tenim al fons, que és interessantíssim. I que, bueno, que estem segurs, sí, projectes d'investigació en universitats, etcètera.
Clar. I a més és curiós com encara ara, avui en dia, encara van sorgint, no?, fets inèdits d'en Pau Casals, partitures, vídeos, imatges. És curiós, que avui en dia encara vagin sorgint coses.
És que el seu fons és extraordinari.
Clar.
Sí, tenim un fons, per sort, documental, increïble, i s'ha fet poca recerca. És així.
Sí?
Sí. Excepte les 3-4 grans biografies que hi ha de Pau Casals, que es van fer. Pensa que l'última gran biografia que es va fer de Pau Casals, a part del llibre del Josep Maria Figueres, que va sortir ara fa poc, però estem parlant de l'any 92.
Vaja.
És a dir, exacte, que hi ha hagut poca recerca en profunditat, i crec que ara estem en un moment que està començant la seva figura a despertar, no?, també molt impulsat per nosaltres i per la Fundació, amb la creació de la càtedra. Estem començant a encarregar projectes de recerca que jo crec que donaran d'aquí uns anys uns fruits molt, molt interessants.
Potser es pot donar la falsa percepció que és un personatge tan universal, que el tenim tan present i és tan conegut, que sembla que ja estigui, perdó l'expressió, que estigui tot inventat ja, no? I no és així. Clar, a vegades fa, no?, que potser investigadors o tal, que diuen, bueno, què hem d'explicar de més? Doncs sí, hi ha molta cosa a explicar encara, eh?
Jo crec que queda molt per gratar, diguem-ho així, és a dir, la paraula
gratar,
perquè és evident que la seva carrera i el que és més conegut, tot això ja se sap, és a dir, no descobrirem res en el sentit de que trobem una cosa molt inèdita, inèdita, però sí que és el fet de gratar, no?
Sí.
d'anar a veure i estudiar les coses més concretes, les relacions que va tenir músics a través
Clar.
De la correspondència, a través de les partitures, que ja les coneixem, però saber, no? Pues quan les va escriure, perquè les va escriure, quan s'han interpretat, quantes vegades s'han interpretat Ostres. Al llarg de la història, en quins concerts, és a dir, ara precisament, per exemple, amb la càtedra vam fer un treball de recerca sobre les sardanes de Pau Casals, que dius, bueno, estan conegudes, bueno, doncs no, resulta que han trobat una sardana que es diu el Ball dels Dimonis dins d'una altra obra que sí que era coneguda però que es veu que té una qualitat excel·lent. És a dir, són aquestes coses que quan bueno, vas més no, a la profunditat i fas estudis més específics de temes més específics, buf, jo crec que tenim molts anys de poder anar Ostres. Descobrint moltes coses molt interessants.
Escolta, això ja per tu, com a nivell personal, professional, conservadora del museu, actual directora, deu ser apassionant això, no? És a dir, que sigui un nom viu,
sí.
nom viu m'entens, eh? És a dir, un equipament, un museu, per suposat, però que el que representa i la figura que representa sigui encara molt viva avui en dia i que encara es pugui anar investigant i trobant
sí,
coses.
Sí, sí, és molt engrescador i a més també per mi, no? Pel fet de que jo porto molts anys treballant al museu i a la Fundació, però més tota la part del fons documental és una part que jo he treballat molt i vaig començar així, fent l'inventari del fons i treballant amb el fons, és a dir, que és una part que jo conec molt, però que el meu dia a dia, evidentment, no m'ha permès mai dedicar-me. O sigui, una cosa és fer recerca i l'altra cosa és gestionar, no? O preservar o catalogar. I jo no he tingut temps de... ni tampoc no és la meva funció principal fer recerca, perquè si no, no faria les altres
sí,
coses.
Sí, 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 i tant.
I aleshores, bueno, veure que hi ha gent interessada i que pots encarregar no, a persones que facin una recerca molt concreta i que doni aquests fruits, doncs sí, és molt satisfactori.
Ostres,
és molt interessant.
Això ho dic jo també, Núria, però també sembla que des de la remodelació de quan fa, ja 2-3 anys ja, de l'última remodelació...
El 2025 ja farà 3 anys.
Imagina't,
si passa el temps.
3 anys. Des d'aquella remodelació on... s'ha conegut un nou museu com el coneixem avui en dia, molt més obert, dinàmic, virtual, etc. Sembla que hi ha hagut aquest ressorgiment, eh? Que sí, ho dic jo, Núria, eh? Però se'n parla més ara del museu, no?
Podria ser, sí, podria ser. Jo crec que la renovació, evidentment, va fer un salt d'escala.
Sí.
Ara tenim un museu, jo crec, bueno, amb molt de nivell, molta qualitat, i tota la gent que ens visita doncs, surt extremadament content i la visita doncs, amb un alt nivell de satisfacció. I això també fa que el boca a orella no? funcioni i sí, potser sí que se n'està parlant més doncs, que antigament. No?
Bé, no, sempre se n'ha parlat, eh?
Evidentment, sí,
que sempre
ha estat
un equipament català, nacional, sí. prou important i prou reconegut per molta gent, però no, potser és percepció meva, eh? però també... i això ho dic jo, també sembla que a través de la Fundació sembla que tot va com més amb més força, eh?
Sí, això és evident. O sigui, en els últims anys hem fet un impuls molt gran a nivell de projectes, a nivell de posar-nos d'activitat, sí, s'ha fet un salt qualitatiu en aquests, jo diria, 10 últims anys,
sí.
molt important, que ha ubicat no, i ha posicionat la Fundació doncs, també com una entitat de referència
Clar.
A nivell català i això, evidentment, ajuda també a que el museu tingui més visibilitat i que puguem tenir també més projectes,
sí,
sense cap mena de dubte.
Que bé, fantàstic. Doncs això sempre hi serà, eh? Que el museu és obert. És... A banda d'això que parlem nosaltres i que podem anar comentant, a més amb aquest estil que ens caracteritza, que ja està bé, i que podem parlar de moltes coses, és obvi que el rerefons sempre és això, eh? Explicar que tenim un museu aquí en proximitat, que és nostre, que és del Vendrell i que és visitable i que és molt recomanable que es visiti a nivell particular, familiar, turístic, digue-li com vulguis, i que a més té una mirada molt especial cap als més menuts, cap a l'educació a nivell pedagògic, i aquí ho enllacem ja perquè sóc perillós i començo a parlar de coses i no em centro en el que he de centrar, és que justament a través del Pla Educatiu d'Entorn teniu una col·laboració que fa que les escoles, els alumnes us visitin i coneguin a fons el museu i la figura d'en Pau Casals.
Sí, és un projecte que vam iniciar ja fa uns anys, molt interessant, que en diem Anem a Concert, no? I que consisteix, i una mica amb la voluntat, no? Va ser un projecte que es va fer amb l'iniciativa de la Fundació, l'Associació Musical Pau Casals, el Pla Educatiu Entorn en un inici, perquè el que volíem era que tots els alumnes del Vendrell, en acabar la primària, almenys una vegada, baixessin a Sant Salvador a visitar el Museu Pau Casals, a conèixer la figura de Pau Casals, però a més a tenir una experiència musical no, de qualitat a l'auditori. Dos equipaments que doncs, estan a Sant Salvador un davant de l'altre i que permetessin doncs, això, no, els alumnes del Vendrell poder gaudir d'un dia especial davant de mar, coneixent aquests dos equipaments i aprofitant doncs, de fer una activitat musical i cultural.
Anem a concert.
Anem a concert.
És el títol.
Sí, exacte. Aleshores, el que fem és, en dos dies, perquè són molts alumnes, ens baixen al voltant de quasi 200 alumnes per dia, aleshores fem visites guiades al museu, i un concert a l'Auditori Pau Casals que els fan, ho fan els solistes de Camerata 21. És un concert de qualitat amb un narrador i aleshores a través d'aquest concert els alumnes, doncs, a través evidentment de la música i el narrador que va explicant, doncs, fan una aproximació a la vida de Pau Casals, no només com a violoncel·lista, sinó també com a compositor, com a director i com a home de pau, no? Però els hi donem l'oportunitat, doncs, això, d'assistir a un concert de música clàssica, de qualitat, aproximar els alumnes de la música clàssica i que vegin que no és una música horrorosa, però també...
és així,
hem de crear noves audiències, aquest és el tema, no? És un tema que ens preocupa molt a les persones que ens dediquem, no?, una mica a la difusió de la música clàssica, que la gent jove vegin que és una música que poden escoltar perfectament quan tenen 11 anys, 7, 8, 15, és a dir, que no és una cosa de gent gran i de gent vella, no?
No, al contrari.
Sí, però bueno, encara hi ha molt aquest estigma, no? I una mica el que es tracta és això, és a dir, d'aproximar, evidentment, i explicar, no?, la vida de Pau Casals, també explicar... És molt interessant aquest concert perquè explica també l'evolució evidentment els instruments de corda fregada, però també l'evolució del violoncel, és a dir, per què Pau Casals va ser tan important, per què va ser el millor violoncelista del món, no? Bueno, si tocava molt bé, però per què? No? Quines són les aportacions tècniques? Perquè no hem d'oblidar que Casals va ser el pare del violoncel modern.
Sí.
No? És a dir, quan ell comença a estudiar a l'Escola de Música de Barcelona, comença a introduir uns canvis que això van marcar la manera com avui en dia es toca el violoncel. I això no s'ha de perdre de vista. I per això va ser el millor violoncelista de tot el món. I per això, no, amb 23 anys, debut a París, i tots els grans auditoris del món volien sentir Pau Casals. Però per què? No? Perquè ells entenguin la sonoritat, aquest canvi de sonoritat que hi va haver... amb el violoncel abans i després de Pau Casals. I és interessant perquè, clar, ho veuen i ho senten. I, bueno, una mica aquesta part didàctica que crec que és interessant, també.
A quins cursos va adreçat?
Això ho fem... es va adreçat a cicle superior de primària, cinquè i sisè.
Cinquè i sisè, els més grans de primària.
Exacte, cinquè i sisè, que doncs baixen, ja et dic, totes les escoles de primària del Vendrell, baixen en dos dies, uns em sembla que ja ho vam fer, ara a finals de gener, si no recordo malament, i després el següent el fem ara al febrer, la setmana que ve, crec que venen,
fantàstic,
el segon grup, i ja et dic, és una experiència que jo crec de molta qualitat, perquè doncs, a part de la visita al museu i explicar qui era Pau Casals, doncs poder gaudir d'aquest concert educatiu de la mà dels solistes de Camerata 21 a dins d'un equipament també tan emblemàtic i important com és l'Auditori Pau Casals, doncs bueno, crec que és un producte molt complet i que gràcies doncs, al camp d'aprenentatge, l'Ajuntament, la Fundació, també Diputació de Tarragona, doncs que subvenciona aquest projecte als alumnes doncs amb una quantitat bastant petita, no? poden gaudir d'una activitat musical i cultural de molta qualitat.
Segurament per molts d'ells deu ser el primer concert clàssic, si podem dir-ho així, no? Segurament també serà la primera vegada que puguin visitar el museu, que és una llàstima perquè també està molt pensat també per als més menuts. A més, no oblidem, i també és una de les forces de l'equipament, que és una casa museu, i que això fa que, no, que la immersió sigui completa, i això als més petits els agrada molt. No? És a dir, pel Pau aquesta, a vegades hem parlat, Núria, d'aquesta energia que té aquest tipus d'equipaments, aquests museus que han estat doncs, l'epicentre dels personatges que representen, doncs els més menuts queden impressionats, no? Qui dormia, qui menjava, qui tocava, no? Una mica això.
Sí, perquè és com aquesta cosa de que estàs entrant a la casa, no? Estic entrant a la casa d'un senyor, d'un músic, no?
Va ser molt important.
Exacte, i el fet de visitar casa seva és un valor afegit, clar, és així, no? I sí, per molts d'ells és la primera vegada, alguns no, perquè...
No, sí, 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 sí.
conegut.
Sí, tant.
Però sí que el fet de... Sobretot jo crec que és la visita, però el tema del concert és molt important.
Sí,
segurament hi ha molts nens doncs, que és la primera vegada que assisteixen a un concert de música clàssica. De concert segur que n'han assistit a molts,
sí.
Però de música clàssica no, i creiem que és important, no? També per trencar precisament el que dèiem, aquesta barrera,
sí.
No, de que la música clàssica doncs, també és una música molt, molt maca i que pot transmetre molt, i que estic segura que hi ha més d'un nen que quan senten la música es queden impressionats, no?
I que per sort la música, i la música clàssica o del gènere, doncs imagineu-vos les branques que pot arribar a tenir, que segurament amb alguna d'elles pot sentir-se identificat o identificada. I també la importància és que quan arribin a casa, no, ho diguin, no? Si he anat a l'auditori, he escoltat un concert, m'ha agradat moltíssim, no? Sabem que hi ha un festival, sabem que hi ha una programació, sabem que hi ha una temporada, etc. I és una mica l'estirar, no?, els pares, les famílies, a que vagin a conèixer el que hi ha, el que tenim, però també d'aquesta riquesa cultural i musical que té el municipi, que això crec que ens hem de sentir orgullosos.
Totalment. I després remarcar el fet de que no és el mateix escoltar, no?, que segurament audicions i escoltar música l'han set cap, sí. Que veure-ho en directe, no? O sigui, assistim a un concert, el que és el concepte d'anar a un concert de música clàssica en directe,
clar.
És una experiència diferent a sentir-la
amb
els auriculars a casa o a la ràdio, no?
Clar.
I el que deies tu és també, no?, posar en valor uns equipaments que durant tot l'any existeixen, que programen i que s'apropin, no?, a aquests equipaments des d'una altra mirada, no?, més de dir, ostres, doncs això ho tinc a casa, ho tinc aquí al costat de casa, no?, i puc anar, i a més durant tot l'any puc assistir a concerts. Sí.
I a més, amb Camerata 21, que suposo no estan triats a l'atzar, primer perquè tenen encara residència, oi, a l'auditori, on havien tingut, o la tenen, però hi ha una molt bona col·laboració,
sí,
això sí que ens consta.
Crec que ara, a més amb l'Ajuntament, han signat també un conveni de residència, no sé si a l'auditori o a l'Escola de Música, però bueno, que sí que hi ha una vinculació.
Exacte, hi ha una relació molt estreta amb el municipi, amb l'auditori i amb tota l'institució, però a més, Camerata 21 té uns projectes pedagògics al·lucinants, té uns concerts pedagògics molt, molt, molt xulos, i molt recomanables, i que s'han de tenir en compte.
Fa molts anys que fan aquest tipus de concerts, tenen molta experiència, fan el del carrer a l'Òpera, tenen diversos...
Sí, tenen molts engegats.
Sí, sí, que els fan per tot el territori, bàsicament, perquè, és una orquestra que neix de Reus, no?
Sí.
I tenen molta activitat educativa. Aleshores, va sortir l'oportunitat de treballar amb ells, perquè de fet aquest concert el vam crear conjuntament, de resultes de saber que feien tot això, doncs els hi vam fer la proposta de dir, per què no fem un concert, no?, que estigui dedicat a Pau Casals, que estigui el geni de l'Arquet, i els vam estar treballant el guió conjuntament, les músiques, i creiem que és molt interessant, no només per les escoles del Vendrell, no? Vull que l'oferim també a altres escoles de tot Catalunya que poden venir a fer aquesta activitat aquí, que a vegades la gent se'n va a Barcelona, no? L'auditori...
Sí, tenim tendència...
Bueno, i moltes escoles, també anem a Barcelona a l'auditori, doncs bueno, també tenim aquí
exacte.
No? Un auditori, un equipament on es poden fer activitats i no cal anar tan lluny,
I
no?
Tant, I
tenim aquesta oferta, vull dir que també es tracta d'això.
A comarques també
tenim
oferta cultural que és prou digna, no? Més que digna, en el nostre cas, i que torno a dir, podem estar molt orgullosos de la programació cultural que tenim en molts àmbits. Clar, de fet, els més petits també han tingut protagonisme a l'auditori, i sobretot també al Museu Pau Casals, amb les visites guiades, amb les històries que aneu creant molt sovint, no?, amb el pescador, amb la criada, a més també molts concerts dedicats amb ells, és a dir, que és... La infància és important, que arribi i s'acosti.
Exacte, el públic familiar, és a dir, nosaltres durant tot l'any, a part del projecte educatiu, visites i tot, que evidentment està molt, molt enfocat a les escoles, doncs tenim tota una oferta d'activitats molt orientada als infants i a les famílies. No? Doncs programem des de la visita teatralitzada, però activitats com els Tresors d'en Pau, que ara aquest mes, a finals de mes, em sembla que és el 23 de febrer, programem, que és una activitat és preciosa, a mi m'agrada molt perquè és per infants de 0 per nens molt, molt petits. De fet, és un producte que fem per escoles bressol, també, i és una meravella, amb unes músiques fantàstiques, i és, per passar una activitat musical amb família per nadons, és molt interessant, però el col·leccionista de pipes, sigues músic per un dia, és a dir, anem programant durant l'any activitats molt orientades a aquest públic familiar, que també tenen molt, molt d'èxit.
I tant, doncs que s'aprofiti tornem-ho a dir, en proximitat i reivindicant aquesta força que tenim des de comarques, i en aquest cas amb la vinculació al municipi del Vendrell i Sant Salvador, Comarruga i el Francàs també, si vols, que evidentment que tot formem part del mateix. O una cosa més, Núria?
No, per part meva no, com sempre convidar tothom que vingui, que ja sabeu que els vendrellencs, per ser del Vendrell, tenen entrada gratuïta al museu, és a dir que qualsevol diumenge, dissabte, que la gent no sàpiga què fer, doncs els convidem a baixar a Sant Salvador i a visitar aquesta meravella de museu i a passar doncs, una estona agradable i a passejar per la platja, i només amb les vistes doncs, ja n'hi ha prou, també, moltes vegades.
Visitar, revisitar altra vegada, passejar, anar a llegir un llibre inclús, aquests fantàstics jardins, etcètera, etcètera.
Crec que és un lloc molt inspirador i que, bueno, que la gent el tingui present.
I tant que sí. Núria, gràcies per venir altra vegada. Estem en contacte.
Molt bé, sí, gràcies a vosaltres.
Tenim l'audiència de testimoni.
Fantàstic.
Una abraçada, fins aviat.
Igualment. Adéu-siau.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime, corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Dietètica i nutrició un cop al mes aquí a la Calaixera amb en Cristian Fernández. Cristian, com estàs?
Molt bé, bon dia, Pere.
Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
A vosaltres, sempre és un plaer estar aquí i explicar cosetes sobre dietètica, sobre nutrició, que penso que doncs, pot ajudar a persones que ens puguin estar escoltant.
I tant, perquè això ja no ha de ser un estil de vida, que a vegades no s'associa a un estil de vida, no? La vida fit, no?
La vida fit, o fer-ho durant un període de temps determinat, o quan ja estem malalts, no?
Exacte, o quan allò per prescripció mèdica ho hem de fer sí o sí. Però ha de ser ja una forma de dia a dia, no? Un
hàbit integrat dintre del nostre dia a dia, dintre del nostre context, un petit canvi de consciència que potser els hi fa falta fer moltes persones, no? Que potser per desconeixement, o perquè no han tingut aquesta base des de la seva infància, o amb els seus pares, o així, doncs no tenen aquesta consciència de dir, bueno, estem aquí habitant en un món amb un cos, i com tractem aquest cos? L'estem tractant bé o no?
Sí.
És important, no?
No massa, jo crec que així, en trets generals, no massa, o la gran majoria no el tractem massa.
Igual que el món, no? En general,
que és un reflexe. Una mica sí, una mica
però
sí.
Però realment és veritat, no? O és la meva forma de veure-ho, no? Que ja que tinc aquest cos, doncs poder utilitzar-ho d'una forma molt correcta, optimitzada també, i que, doncs, doncs, per això, doncs, que puguem viure més anys, però millor sí. qualitat també. No més, més anys més assistits, sinó anys no, de vida
està clar.
Doncs, per poder cotxar-se, per poder fer coses, per poder fer qualsevol activitat. Sí. No?
Allò, un cos que ens duri com més anys millor, doncs que ens duri en condicions. I en condicions com més anys
clar,
millor.
I ara, en el moment que estigui cada persona que ens pugui estar escoltant, doncs, és el moment no, de fer de posar-ho. Si ja estem fent cosetes, doncs sempre podem millorar amb alguna cosa nova que potser no coneixem, per això també és important aquests programes, i si no coneixem, doncs bueno, ja posar-s'hi, no? Amb qualsevol recomanació ja serà bona i saludable.
I encara que ens pensem no, que en el món de l'alimentació, de la informació de l'alimentació està tot inventat, no és així, perquè a vegades coneixen noves coses, nous conceptes de l'alimentació, de la composició de certs productes, i això es va coneixent a mesura que tu va evolucionant, també.
Sí, encara, de fet, doncs, sempre es van generant nous estudis per veure també com l'alimentació afecta el nostre cos. Vull dir que això també sempre es va estudiant, hi ha diferents eines, cada cop hi ha més eines, més material per poder-ho avaluar, utilitzar-ho, i després per contra on sempre hi ha la indústria no, que ens està intentant vendre o posar-nos dintre del cap altres coses que encara ens confonen més, no?
És cert.
Entre això també hi ha més a més doncs, les xarxes socials, que cadascú diu el que vol, però puc entendre també aquest punt, perquè a vegades diuen una cosa però no estan especificant per quin grup ho estan dient, i llavors, clar, dius, ostres, una cosa que m'estan dient que això no puc prendre, l'altre m'ho diu que sí, però clar, és que potser no és per tu aquesta recomanació, i tampoc ho han especificat, no? Això em passa molt.
D'aquí la importància dels professionals com tu, com a dietista, nutricionista, col·legiat, etc., amb prou criteri professional i amb un aval considerable, que això ha de ser molt personalitzat, no podem generalitzar, no podem quedar-nos amb aquests consells a la xarxa, al TikTok o a Instagram, sinó que la feina que feu vosaltres és el vostre valor. Això he de tenir molt clar, que ho hem de personalitzar, que cada persona és un món i que cada actitud de vida és un món i que cada estil de vida és un món, etc.
Sí, sempre és importantíssim el fet de personalitzar cada pauta en cada context, però ja no a la persona, sinó a la persona en el moment en què estigui.
No és el mateix que estigui
aquesta persona, no? Imagina't que té 10 anys, o que té 18, o que es queda embarassada, per exemple, o que es fa més gran, o que té una feina, o que en aquell moment agafa més pes, o menys, o té una malaltia, o es fa més gran. Llavors, inclús dintre de la mateixa persona, ja no és personalitzar, sinó una dieta per una persona. És en aquella persona, en aquell moment, sigui.
Sí. I tant.
Tots hem, o moltes persones potser han experimentat, perquè això em passa molt a la consulta, persones que perden pes, que diuen, és que jo abans feia dieta i res, en 2 setmanes ja baixava de pes, no? I ara torno a fer aquella dieta que m'anava bé i ja no em va bé.
Ja em costa
més. Potser han canviat certes coses. Potser tu no ho veus tampoc externament, però potser a nivell metabòlic, a nivell hormonal, i en canvis també interns que es produeixen i que fa que una dieta que tu abans feies i funcionava bé, ara ja no et funciona tan bé. No? Llavors, per això, la visió d'un professional, una visió externa d'algú et pot ajudar també doncs, a entendre també per què, no només donar-te una pauta i ja està, i que tu la segueixis, sinó a fer una reeducació alimentària o entendre el per què no estàs arribant a aquests objectius i fer una estratègia per dir, bueno, doncs ara farem això per això, no? Perquè t'està passant això o això altre. I t'ajudarà a no només a fer la dieta i que et funcioni i després ja no sabràs què, sinó entendre, no? Entendre el per què ho estàs fent.
Per què passa així i per què hi ha aquest procés i per què em puc aprimar o em puc engreixar o etcètera.
Exacte, a mi m'agrada molt explicar-ho també a consulta, no? Només donar, mira, t'he preparat la pauta, és això, tal i com vam veure l'entrevista, és això, vinga, fes-ho. I anem veient com va. No, sinó, mira, jo t'he fet això perquè penso que ara estàs en un punt així o això, i hem d'anar cap a aquest camí. I llavors la persona s'està posant, però s'està posant des d'una base. Està entenent realment el per què està fent això. No només és per perdre pes. Ostres, que estic perdent pes, però clar, m'he donat compte que ve per les hormones, que les he de regular. I que a part he de prendre uns certs aliments, com m'ha dit el Christian, per exemple, i he de fer un cert tipus d'activitat física, o he de fer diferents eines que a vegades no només són una dieta concreta d'un full que tu veus, sinó s'extrapola a uns hàbits.
Molt més ampli.
Sí, molt més ampli.
I tant.
Sí.
Tot això només ha estat la introducció,
Sí. Però ja, això ja serveix per situar-me.
No, i tant. Ens situem, ho emmarquem, són els consells principals que sempre podem donar.
Sí.
Però explica'ns què és el tema que avui tractem. De què ens parlaràs
doncs,
avui?
Avui parlaré d'un tema que és una paraula que està com a molt de moda també, i es diu flexibilitat metabòlica.
Ostres.
Flex, flexibilitat metabòlica. I té molt a veure amb tot això que estem parlant.
Tots som els comunicants, de fet.
Sí, o sigui, la paraula aquesta fa referència a la capacitat que té el nostre cos d'optimitzar els nutrients que ingerim. Nosaltres ingerim diferents nutrients i el nostre cos els pot processar. No? En aquest cas tenim les proteïnes, els greixos, l'hidrat de carboni, i un altre que també pot processar és l'alcohol. També. Llavors tindríem aquests quatre macronutrients o quatre nutrients que podem absorbir i que podem també processar, però la flexibilitat metabòlica es tracta de, escolta, jo puc tindre aquí una persona al costat meu que pot estar menjant idènticament el mateix que estic menjant jo, però aquesta persona pot digerir-ho i processar-ho d'una manera molt diferent a la meva. Ell, aquesta persona potser ho podrà suportarà més en forma de greix, ho acumularà més fàcilment, mentre que una altra persona ho estarà cremant, no? I llavors quins nutrients estàs cremant, quins nutrients estàs absorbint amb més facilitat, això també és realment la clau per no engreixar o per no pujar de pes en forma de greix, vull dir, per tindre una bona salut. Tractar-ho des d'aquesta visió penso que és la millor visió que podem agafar.
Ostres.
És un terme una mica complexa d'entendre potser, però penso que si ens arriba a les persones, us arriba, us pot ajudar molt a entendre-ho.
Com ho has dit? Flexibilitat metabòlica.
Flexibilitat metabòlica. És la forma que té el nostre cos de processar els aliments. De quina forma, no? Si tens una bona flexibilitat metabòlica, tens el cos molt més optimitzat. Ara jo penso que el que hem de fer és posar alguns exemples perquè ho entenguem.
Sí,
per exemple, quan parlem de l'alcohol, l'alcohol no es pot acumular en forma de greix. L'has de cremar, llavors es crema. Però clar, què està passant amb l'alcohol? A part de carregar el fetge, el que està passant és que com l'estàs cremant tot aquest alcohol, no deixes espai ni temps per cremar el greix corporal que tens. Aquí ja tenim un problema.
Sí.
A part de que sabem que no és bo, clar, no el pots acumular en forma de greix, no és que l'alcohol t'engreixi, però és veritat que no et deixa perdre el greix que estàs consumint tens. Perquè la flexibilitat metabòlica també és de quina forma agafes els nutrients del teu cos en diferents situacions. Hi ha persones que poden fer un tipus d'activitat física normal, suau, simplement caminar, i això mai els aprimarà, mai els hi farà cremar greix, mentre que altres persones, un tipus d'activitat, com hem comentat, de caminar lleugera, una activitat lleugera, ja cremaran greix. Tu pots anar amb una persona al costat fent el mateix tipus d'exercici físic i un pot estar cremant greix ja directament i tu encara no. Tu per cremar greix potser ni arribaràs.
O trigaràs
molt més.
Vas tirant de les calories i de la glucosa.
En aquest cas del carbohidrat. Del carbohidrat que tens i el carbohidrat que tens disponible a la sang, el carbohidrat que tens en forma, es diu, de glucogen, als músculs, a nivell hepàtic també. Llavors vas cremant d'aquestes reserves, però hi ha potser un altre cos o una altra persona que està fent el mateix tipus d'activitat física que tu i està cremant greix. Jo vull això, no? Jo vull realment estar en aquest punt.
És el metabolisme, va a nodrir-se dels greixos acumulats per
tirar. Molt bé, és això.
I això fa que perdem volum, que ens aprimem.
Això fa que perdem volum o ens aprimem, però si no ens hem de primar ni perdre volum, doncs que mantinguem la nostra composició corporal. Al final també ja ho vam parlar algun cop que, evidentment, si una persona està amb obesitat o un cert sobrepès, doncs ha de perdre pes, però realment importa més quina és la proporció que jo tinc de múscul i de greix dintre del nostre cos. Poso un exemple amb això que acabo de dir. Un culturista, evidentment, doncs està utilitzant substàncies que no toquen això, però tu li veus i tu el pesa i està obès, és obesitat.
Sí.
El que té,
però no el pes, per la quantitat de pes.
És per la quantitat de pes, però realment té una quantitat de múscul que la composició corporal és correcta. He posat un cas extrem, però em refereixo que a persones que poden tindre un cert sobrepès de 2, 3, 4 quilos, no és important el pes, sinó és la composició corporal, perquè aquesta persona, si potser té una bona quantitat de múscul, no li fa falta perdre pes. Està bé, està sana. Llavors, clar, o podria passar al revés. Persones que estiguin primetes i diuen, pues jo menjo de tot, jo no m'he de preocupar del meu pes, però potser tens una composició corporal molt pèssima, no? Tens molta greix i molt poc múscul. Llavors, clar, és relativitzant.
Clar. Sí, sí, sí.
Avui en dia no s'ha de veure tot només en base al pes o al que marqui la bàscula, que sí que és important.
Clar, és un índex
és
important.
És un índex, però hi ha un encara més important on hem de donar més valor, que això normalment doncs, ja ho ha de veure un professional, ho ha de determinar a consulta, és la composició corporal que tenim, la quantitat de greix i de múscul.
Sí, 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 sí.
Llavors, clar, retornant una miqueta al tema que parlàvem, doncs, això, diferents macronutrients, com els optimitzem, no? Com els processem? Pues això, com hem parlat d'alcohol, pues és un nutrient, el cos ho digereix, això, directament ho crema,
val?
No ho pot acumular. Però clar, ja no estàs cremant el greix.
No.
El carbohidrat, per exemple, sí, tu ja l'ingereixes i l'està utilitzant el teu cos i això farà també que el recarreguis, tens com unes piles, però o un almacenatge que tens a nivell hepàtic i també a nivell muscular. Val? Llavors, si tu el tens ple, doncs aniràs tirant d'aquí, del que vas menjant, que tens a la sang, aquesta glucosa circulant, i també d'aquestes reserves que tens al múscul i al fetge. Després també tindríem el greix, que el greix és un nutrient que quan l'absorbim també ens ajuda per regular hormones, per regular segons quins processos, i que també, si no, s'acumularà en forma de greix també, el propi greix. I després tindríem la proteïna, que té una funció estructural de la musculatura, per nutrir la musculatura, també les hormones, neurotransmissors, tot això, i això també normalment costa més de que s'acumuli en forma de greix. Normalment ja ho passem en aquestes estructures que acabo de comentar. Val? Pues bueno, això seria una miqueta com es va processant, com anem rebent aquests nutrients. Jo puc ingerir 600 calories d'una manera o 600 calories d'una altra, segons com ho processi jo. Si dintre d'aquestes 600 calories hi ha una certa quantitat de proteïna, de greix o d'hidrat de carboni, doncs ho processaré millor o pitjor. Clar, la idea aquí, per generar una bona flexibilitat metabòlica, que ara comentarem també com ho podem aconseguir, com podem millorar-ho, és de dir, bueno, de quina forma jo, quan menjo, puc obtindre la millor quantitat d'energia, però per no acumular-la, perquè funcioni per gastar-la com a energia.
Val?
I clar, normalment el context en el que vivim és tot el contrari. Amb el tipus d'alimentació que tenim, que és més processada, amb més sucres, amb més hidrats de carboni, també amb la poca activitat física, amb el sedentarisme que estem fent, estem promovent el contrari, que tot el que mengem no ho gastem en forma d'energia, el nostre cos no està prou optimitzat i no està molt regulat o molt actiu, i llavors fa que gran quantitat d'aquestes calories es vagin acumulant en forma de greix. Persones que ja venen, que són grans de per si, que tenen sobrepès o obesitat, a vegades mengen poc, i jo m'ho crec, i mengen poc, però és que amb el poc que mengen, la màquina funciona tan lentament que està mal optimitzada i llavors també ho acumulen en forma de greix. No? Llavors es salven amb aquesta situació, i el que hem de fer a consulta és restablir primer aquesta flexibilitat metabòlica perquè s'acceleri més el metabolisme, perquè es regulin les hormones i perquè la dieta els hi funcioni.
Sí.
Inclús poden menjar més, poden gaudir més del menjar, però al tindre la maquinària com a més lubricada i funcionant correctament, perdran pes.
Clar, tot va...
Clar, però a vegades em trobo amb aquesta situació, no? Que potser algú es pot sentir identificat, de dir, ostres, doncs és veritat, jo tinc sobrepès i menjo poc i inclús ho acumulo. En comptes de perdre, estic pujant, no? I venen la gent com a mig cabrejada i mig preocupada. Dic, què m'està passant, no?
Sí.
És normal. No ho has de veure amb un tema de calories o el que estàs menjant. Inclús si menges bé, és que no ho estaràs processant bé.
Llavors
hem de partir d'aquí, de com millorar aquesta flexibilitat metabòlica.
Va. Perquè el metabolisme és el que és, dràsticament no el podem canviar, perquè no, el metabolisme és el que ens ha tocat, suposo.
Bueno, és més aviat, sí, hi ha una certa genètica que ens costa més variar, val? Que és el nivell de carbohidrat que podem processar, si podem processar més o menys. Això inclús hi ha tribus on genèticament es van adaptant a l'entorn que tenen i poden processar molt més certs tipus d'aliments. El problema que tenim a vegades amb la relació a millorar o empitjorar la nostra composició corporal és una hormona que es diu insulina. Et sonarà dels diabètics, és la del sucre. Què passa? Que si tu tens la insulina elevada al teu cos, promous la crema d'hidrat de carboni, val? Però mai permetràs la crema de greix corporal. Llavors sempre estaràs cremant hidrat de carboni, inclús el que no cremis l'acumularàs en forma de greix i el greix que menges també. Llavors estàs en una situació només d'acumular, no d'anar traient aquest greix corporal o d'anar anar millorant aquesta composició. Llavors, la clau està en aquesta hormona, que és la insulina. Tindre-la estable és la que t'ajudarà també a millorar la teva composició corporal i a que tindrà una bona flexibilitat metabòlica.
Ostres. Val?
Sí, i això que em deies, no? De, genèticament hi ha coses que no podem canviar, però sí que podem millorar moltes altres coses, que són aquests hàbits que parlem. La genètica, en aquest cas, hi ha diferents somatotipos, que això va descobrir un psicòleg fa uns quants anys, no sé si 1930 o 60, ara me'n recordo, ara em ballen els números, però sí que va ser un psicòleg, el que va dir que va determinar que diferents persones tenien una forma de processar els aliments i tenien una forma de doncs això, de captar més greix o menys greix també, no? Però és moldeable, és moldejable, no? Val. En el sentit que amb aquests hàbits o amb aquesta flexibilitat sí que podem recuperar molt, eh? Sí, sí. Vull dir que no em diguis que és la meva genètica
Que
ho deixo així a l'aire, saps?
Aquí està la clau, que és la paraula, que és la flexibilitat, em refereixo. És a dir, que el metabolisme és el que és, però ja ho dius tu, la flexibilitat és la que els permet, amb uns bons hàbits i una bona alimentació, doncs, flexibilitzar el metabolisme.
El metabolisme aquest, perquè treballi bé, perquè es reguli. Doncs és sobretot això. Sí,
principalment, com tu deies, el consell principal és aquests bons hàbits, aquesta bona alimentació.
Sí.
I també suposo que és activitat física.
És activitat física, també el descans. Vull dir que al final es tracta de, com hem dit abans, no? Jo no et donaré només una pauta i ja està, sinó de dir, bueno, un context en cada situació serà diferent, però aportar diferents coses, no? Tenim coses per ajudar a regular, no? En quant a l'alimentació, hem d'evitar tots els aliments processats, refinats també, cereals refinats, aliments també que tinguin sucres, vull dir, tot el que estigui processat. Si dintre d'un llistat d'aliments, ingredients, dos puntos, si té més de 5 coses allà escrites, ja és massa processat. Inclús ja et diria que si està envasat, ja és que està processat d'alguna forma, no?
Sí.
Doncs l'ideal seria, doncs, com feien les nostres mares o els nostres avis, no?, que anaven a comprar al supermercat i agafaven tot fresc, no? I no hi havia tanta bossa i tanta plàstic.
Ni plàstic ni...
Que ara dius, ostres, la quantitat de plàstic que tiro a la setmana és brutal, no?
Sí.
I et dones compte de la quantitat de coses que tenen, doncs, ja envasades, i amb això ja un mínim de processament ja té. Val? Llavors ja podem tirar per això, per mirar de no agafar mals, coses que tinguin molts processats, molts sucres refinats, farines també refinades, tot això. Val? Perquè què hem de fer llavors? Doncs agafar la nostra alimentació i basar-la en una bona quantitat de fruita i verdura, que sigui una bona quantitat de fulla verda també, de brots verds, la fruita també, que ens aportarà nutrients, ens aportarà sucre, però ja vindrà amb la fibra, serà diferent també, molt més saludable, i aportar una bona quantitat de proteïna i de greix, no? Proteïna en quant a peixos, tant blanc com blau, carn també blanca, vermella recomana un cop a la setmana, dos només, i després també llegums i també l'ou, i després amb el greix, doncs greixos saludables com l'oli d'oliva, verge, fruits secs, també l'aguacate, olives, formatges també, tot això són aquests greixos també que són saludables i que hem de tindre, no? Després també he deixat per últim, que normalment la gent diu el primer, és l'hidrat de carboni, pa, pasta, arròs, patata, val, perfecte, tot això també pot tindre cabuda dintre de la nostra alimentació, però hi ha un però, que és en funció de l'activitat física que estiguis fent. Si estàs realment fent una activitat física insuficient, que no fas pràcticament res, no està justificat que tu aportis l'energia d'aquests aliments, val? Perquè no estàs aportant nutrients, només estàs portant energia, que segurament no acabaràs cremant i l'acumularà en forma de greix. Val? I tot i que no hagis de perdre pes, però ja s'acumularà en forma de greix i anirà canviant la teva composició corporal. I si, per exemple, aportes més quantitat d'hidrat de carboni, que no cremes, i quantitat insuficient de proteïna, doncs no estaràs alimentant el teu múscul, perquè la matèria prima del múscul és la proteïna, i estaràs aportant més quantitat d'hidrat de carboni. Llavors, et pots estar pesant perfectament bé, però tu pots anar notant amb el temps que no et trobes bé, que no estàs tan bé com abans, no? I no és que sigui l'edat, és que estàs també empitjorant la teva composició corporal.
Sí.
Això ho he notat molt en persones que, si es tenen una alimentació desestructurada o estan menjant més hidrat de carboni i menys proteïna i menys greix, a la que els hi faig el canvi, tinguin el pes que tinguin, sigui per perdre pes o no, però el que experimenten a part de les digestions més lleugeres també i tot, i menys inflamació, és aquesta sensació de tindre més múscul, també. Mm. Més múscul, menys greix, menys volum a les zones on s'acumula aquest greix normalment. Llavors, tot això és genial, és salut. Clar, salut.
Ostres, és curiós, eh? Com sí. Això, canvis d'hàbits o aquesta manera d'entendre com funciona, en el nostre cas, el nostre metabolisme, ajuda una mica això a comprendre aquesta flexibilitat, sí, metabòlica,
clar,
que ara dèiem.
La podem ajudar, perquè si tu a la teva alimentació aportes aliments amb més hidrats de carboni i tenen més sucres i està més processat, què hem parlat? Que tindràs la insulina més alta, que el sucre estarà més elevat. Llavors, tu sempre tindràs aquesta energia procedent del carbohidrat o del sucre lliure, disponible, l'aniràs cremant, però mai permetràs que cremi el greix corporal. Llavors tindrem un problema. O sigui, no saps canviar d'un combustible a un altre, i aquest és el problema de moltes persones que no tenen. Exacte. Una estratègia que a vegades faig a consulta, de forma controlada i ben pautada, és fer a vegades algun dijuni, també proposar de fer algun dijuni, començar amb 10-12 hores, i després, si està ben entrenat, doncs ja passar 16 o 18 hores. Què faràs amb això? Un dijuni, doncs, és no permetre cap tipus d'aliment, i teòricament cap tipus de beguda, però el que és aigua, tés, infusions, aigua amb gas, per exemple, caldos de verdures, això sí que estaria permès, no? No trencaria aquesta fase de dijuni, el cos entendria que no li estàs donant nutrient, clar, ja no hi hauria, la insulina baixaria, no hi hauria hidrat de carboni, no tindries glucogen muscular, glucogen hepàtic, aquestes reserves es buidarien, i llavors per fi permetríem que el nostre greix corporal sigui cremat. Podem anar cap a aquesta via. I a vegades també, doncs, hi ha diferents formes, amb l'alimentació es pot fer, també podem practicar algun dia puntual, de forma controlada i ben assessorada, aquest tipus de dijunis, perquè ens funcionin bé. També, cuidado en fer dijunis intermitents, del que llegim, perquè hi ha moltes formes de fer-ho, i cada persona, com hem comentat, és que ha d'estar personalitzat, eh? També, perquè després diu, hi ha vegades que em diuen, no, és que això ja ho he provat i això, és que no funciona. Clar, però ho has provat malament, o no has tingut en compte això o això o això altre, no? Llavors és important també tindre tot sobre la taula i saber bé com fer-ho. Però aquest dijuni també ens pot estimular. L'exercici físic també, com comentaves abans, superimportant també. Tipus d'exercici físic? Doncs jo barrejaria com a tres intensitats, no? Una intensitat que sigui més bé suau, de fer un caminar lleuger, al llarg de la setmana, una bona quantitat que hi hagi de moviment, que normalment ens falta. Doncs el típic això de dir 10.000 passos, no? Fer 10.000 passos al llarg del dia. Doncs bueno, aquesta orientació és molt bona per cobrir la primera fase, no? D'una intensitat molt suau. Fer algun exercici de força amb un, dos cops a la setmana mínim ja seria suficient també, doncs, per mantindre, per tonificar aquesta musculatura, ni que sigui amb un, dos cops a la setmana. I fer algun tipus d'activitat també d'un o dos cops a la setmana que sigui d'una intensitat més vigorosa, més intensa, val? Un tipus d'exercici més curt, de 15, 20, 30 minuts només, però que sigui un cardio, doncs, més intens, que ens pugui pujar les pulsacions. Això també farà d'aplatar, buidar aquest glucogen muscular que hem parlat, perquè també puguem dur a terme aquesta flexibilitat metabòlica i passar a cremar també greix corporal. Llavors, hi ha aquestes opcions. L'alimentació, hi ha aquest tipus de dijunis que podem practicar unit amb l'alimentació i de forma controlada, l'exercici físic també ens ajuda a regular i a millorar la flexibilitat metabòlica. També el descans, també és important, doncs, veure si realment estem dormint les hores que el nostre cos necessita. Hi ha poques persones, però que amb 5 hores ja és suficient, mentre que la majoria normalment estem entre 7 o 8 aproximadament, val? O persones que potser necessiten 9, però el barem general és entre 7 i 8, i sobretot que sigui un bon descans, no? No dormir 7 hores aixecant-nos i sense haver arribat al son profund, sinó que en aquest son profund és on regulem aquestes hormones, que també són les que ens ajuden a, com hem parlat, a la insulina, no? Aquesta hormona,
sí,
Doncs tot això penso que són aquests estils de vida, d'hàbits, que hem de tindre en compte, i a nivell nutricional, que és el tema que parlàvem, doncs sobretot això d'evitar aquests processats i de tindre un bon aport de verdura, de fruita, de proteïna, de greix, i en funció de l'activitat física portar més o menys quantitat d'hidrat de carboni. Aquest hidrat de carboni, si no tenim cap problema digestiu, doncs pot ser un hidrat de carboni amb fibra integral, per exemple, no? Doncs, escolta, doncs algunes pastes integrals, pasta de macarrons i d'espaguetis,
no
de croissants, em referia. A l'arròs integral també, i sempre la patata o el pa integral, val? Però sempre posat en el context de cada persona.
Fantàstic.
Sí.
altra vegada i una vegada més demostrem que la informació és poder, i també en aquest cas conèixer el funcionament del nostre metabolisme i això que dèiem, aquesta manera de comportar-se davant de la ingesta de proteïnes, hidrats, ens ajuda una mica a conèixer com podem aplicar-ho al nostre benefici, si podem dir-ho així,
sí, ni més ni menys. A vegades tenim la visió limitada de pensar que menjo més calories o menjo menys calories, clar, que és clar. Un tema de calories,
sí.
Val? I sí, però després has d'entendre que aquestes calories, segons com estigui el teu cos, si està funcionant bé, les cremarà,
clar,
correctament, però si el teu cos treballa malament, les acumularà en forma de greix. Inclús si tu vols menjar menys calories perquè penses que d'aquesta forma doncs t'aprimaràs, pot ser que tampoc passi, perquè és aquesta maquinària que tu tens dintre que no està funcionant correctament, que la tenim com atrofiada. Llavors l'hem de recuperar amb aquestes coses que hem dit, amb aquests consells.
I tant. D'aquí la importància que ens acompanyis un cop al mes i ens ho expliquis, Cristian, cosa que agraïm moltíssim. I també recordar, abans de marxar, que això, tu també ets molt actiu a xarxes, dones aquests bons consells a través de xarxes, i que la gent ho pot seguir,
Sí, a veure, la millor forma de seguir-me o de trobar-me és buscant el cercador, posant Cristian Fernández nutricionista, i aquí doncs ja trobaran on passo consulta, que passo també aquí al
Vendrell,
els dimecres, sí. Després tinc una pàgina web i tinc un blog també, on moltes de les coses que parlem, doncs també, vull dir que poden tindre més informació, poden contactar amb mi també si ho necessiten, doncs que com a nutricionista i dietista, doncs si els puc ajudar, doncs jo estaré encantat també de millorar la seva salut, la seva composició corporal, o qualsevol problema també mèdic que puguin tindre, que a vegades també venen persones que només és per perdre o guanyar pes, sinó, diuen, doncs, m'han diagnosticat això o això altre,
intoleràncies,
al·lèrgies, qualsevol cosa, jo m'adapto, perquè és el que hem parlat abans, m'adapto a la persona en el sentit que la personalitzo en cada moment i en cada context.
Que bé, queda clar. Gràcies, Cristian.
A vosaltres. Gràcies, Pere.
Un bon mes.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de bar,
o per aquella tieta desubicada,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 9:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que l'obrim el Safareig.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí al 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Ja ho tenim, això. La segona part gairebé finiquitada, minut i mig per arribar a les 11. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local, com bé sabeu, i ja plantejarem la tercera i última part de programa. Avui és dilluns, així que avui toca secció de cuina. En Salvador Rovira, que ens aproparà una nova recepta, ens explicarà la seva elaboració, també els ingredients, per suposat, i això ha de donar peu a la participació i a les trucades pels canals habituals i, sobretot, amb ganes de xerrar amb vosaltres. 977 15 70 69 o missatges de WhatsApp al 638 58 99 88. Una tercera i última part que ens portarà fins al migdia. En directe, com ens agrada, el 107.1 de la FM, també ens podeu seguir a través d'internet a www.rtb-alvendrell.cat i també ens podeu seguir per televisió al Vendrell. Gràcies per fer-ho. Tot i així, trieu quina manera trieu per seguir-nos, per escoltar-nos o per veure'ns. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Tornem-ho a dir. Doncs va, ben pendents de l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i tornem amb tot aquest contingut. No us el perdeu. Fins ara.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Comença el judici a Luis Rubiales pel petó no consentit a Jennifer Hermoso en la celebració del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Durant els propers dies, testimonis i acusats estan cridats a l'audiència judicial on es jutjarà l'expresident de la Federació Espanyola, acusat d'agressió sexual i coaccions, juntament amb Jorge Vilda, exseleccionador. També Albert Luque, director de la selecció masculina, i Rubén Rivera, que va ser director de màrqueting de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Aquí se'ls imputa un delicte de coaccions pel qual la Fiscalia demana un any i mig de presó. Escoltem ara una primera declaració de Jennifer Hermoso, la denunciant, en resposta a la fiscal.
¿Usted se sintió violentada en su integridad sexual como mujer?
Sí, me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó respeto.
¿Sintió rechazo hacia esa conducta?
Sí.
La Fiscalía demana 2 anys i mig de presó per a Rubiales. I primera reunió dels 27 líders de la Unió Europea avui després de la investidura de Donald Trump. L'objectiu de la trobada és alertar Washington sobre el compromís dels socis europeus en el reforç de la seguretat, però arriba també en ple context de la guerra comercial oberta pel líder republicà a escala internacional. Brussel·les es prepara per donar una resposta als possibles aranzels que la Casa Blanca pugui acabar aplicant a la importació de productes europeus als Estats Units. De moment, Trump ja n'ha anunciat del 25% per a Mèxic i també del 10% per al Canadà i la Xina. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició del cos sense vida d'una dona al costat del riu Llobregat a Cornellà de Llobregat. La policia va rebre ahir un avís d'una persona que deia haver vist un cadàver a la llera del riu. Les primeres investigacions apunten que es podria tractar del cos d'una veïna de Cornellà que va desaparèixer el 19 de gener a l'espera de l'autòpsia ho confirmi. I segon intent de desnonament a partir de la propera matinada del primer dels inquilins amb el contracte vençut de la Casa Orsola del barri de l'Eixample de Barcelona. Aquest vespre les diferents entitats que van evitar el divendres passat el desallotjament han convocat noves mobilitzacions per al davant de l'edifici per intentar aconseguir-ho de nou. A més, també CPC ha fet una crida a buidar demà les aules i sumar-se també a aquesta protesta. I per què fas?
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
El que dèiem, notícies actualitzades amb el butlletí de la xarxa de comunicació local i ja ens endinsem a la tercera i última hora. Les 11 i gairebé 4 minuts. Tercera i última part, avui que som dilluns, 3 de febrer, programa número 3713. Gràcies per ser-hi, gràcies per continuar amb nosaltres i encara més coses per explicar. I els dilluns, a més, parlem de cuina. És el dia que ens acompanya i el saludem de seguida en Salvador Rovira, que ens explicarà una nova recepta, els seus ingredients, tota l'acumulació de trucades, i ja sabeu que anirà a parar cap a aquest gran concurs que farem aviat, ara ho acabarem de parlar amb el Badó, a veure quin dia ho podem fer-ho, però això serà gran sorteig que podeu aconseguir un dels 20 àpats disponibles dels 10 restaurants que participen i col·laboren amb nosaltres. Es diu aviat, poca broma. Potser la part destacada, la participació, i que envieu el vostre missatge de WhatsApp o el vostre correu electrònic o que ens truqueu en directe per poder participar i poder optar a aquest sorteig. Començarem per aquí. Bueno, de fet, serà el tema central i ho és sempre en aquesta tercera i última part dels dilluns. Som-hi.
La Calaixera, un programa única de tot.
Com pertoca i com és habitual, amb la seva sintonia adequada, anem cap a la cuina. Salvador Rovira, molt bon dia.
Bon dia i bona hora, amics i amigues. Ara sentia una sintonia que no era...
Hem
canviat.
L'he intentat arreglar, m'ha saltat. A vegades tinc el dit suelto i em salten altres coses.
No, perquè aquesta sintonia ja fa molts i molts anys que, sí. que és la nostra.
Sí, 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 aquesta ha de sonar, aquesta que és la que hem canviat i hem arreglat.
Doncs fantàstic, un dia més aquí amb vosaltres. Avui, recepta nova, fàcil també, fàcil. I doncs, com ara deies tu amb les notícies... Segurament que la setmana que ve farem sorteig.
Sí, setmana que ve ja.
Sí, perquè tenim, ja sí, si no les boles no hi acabaran el bombó.
Val. Dilluns que ve, que serà dia 10.
No, que tenim la sort de que hi ha moltes trucades cada dilluns.
Sí, estem molt agraïts.
Estem molt contents i agraïts, i doncs, però la setmana que ve doncs farem sorteig.
Que bé, una mitjana de
22 trucades per cada
dia. De mitjana.
Ha pujat això moltíssim, això.
Que bé, que bé.
Però, doncs contents, molt agraïts. Molt contents.
Molt agraïts a tota aquesta audiència que ens seguiu, que participeu.
I recordem, receptes fàcils, que les feu i la foto i l'envieu. Que...
Sí, sí, sí. No, que això, que ens feu partícips si la feu a casa, que us ha sortit bé o no, que ha sortit bona, ens
cap
ho dieu.
Cap problema.
I si heu canviat alguna cosa i l'heu millorada o empitjorada, és igual, també ens ho dieu i ho compartim.
I si no sabeu la pregunta que fem perquè la fem perquè està muntat així, us apuntem igualment, eh? Vull dir,
sí, home,
al final de la recepta fem una pregunta, si no la sabeu, cap problema. Sí. El fet que truqueu ja estem contents.
Exacte, només que participeu d'aquesta manera ja n'hi ha, però ara si ens escolteu, pareu una mica l'orella, millor que millor, però si no, no passa. No passa res. Farem sorteig la setmana que ve, el dia 10, que justament és el dia que comencen ja tots els cursos d'Aprèn a fer xató a les escoles.
Ja comencem les escoles a les 9 i pico del matí del dilluns que ve, no sé quina és. Et sembla que és l'Àngels Garriga?
Àngels Garriga.
L'Àngels Garriga, comencem a les 9:30, em sembla.
Mira, espera, que ho tinc aquí jo, ja ho veuràs. Espera que em demana guardar-ho.
Sí, és l'Àngels Garriga, però Àngels Garriga a les 9:30. Aquest any ha canviat el format. Abans la gent s'apuntava per si volia, ara és com si fos una classe més.
Sí, és hores lectives.
Hores lectives, com si fos una classe, doncs classe de xató.
Mira, sí, tot comença dilluns que ve, com bé dius, a l'Escola Àngels Garriga, a partir de les 9 del matí. El dimarts, dia 11, l'Institut Escola Àngel de Tobies, a la tarda, a partir de les 3. Ja saltaria el dijous, dia 13, a l'Institut Escola de Comarruga, a partir de 2:15. El divendres 14, al Centre d'Educació Especial Garbí, també a 2:15. El dilluns 17, a l'Escola Pau Casals, a 1:15. El dimarts 18, al Marta Mata, també a partir d'1:15. El dimecres 19 al Sagrat Cor, també a partir d'un quart de 4, i finalment el darrer dia serà el dijous, dia 20 de febrer, a l'escola Àngel Guimerà, i serà al matí també, a partir d'un quart de 10 del matí.
Matí i tarda.
Matí i tarda, aquest, segons aquest quines
dia,
escoles.
Aquest dia tenim al matí la canalla, diguéssim, uh-huh. I a la tarda tenim amb la gent gran.
Molt bé, això el dijous.
El dijous.
El dijous
dia 20. És l'últim dia, que és la setmana ja de xató.
Molt bé, si serà, xató, això serà dijous, divendres, doncs, el cap de setmana ja tenim xatonada.
Al matí fem classe pels nens d'escola i la tarda fent gran pels nens que venen a fer-se el sopar per casa. Els nens grans que ja venen, sí. Ja està tot ple, em sembla.
Sí, s'escolten les inscripcions de seguida.
Ho tenen tot a punt, venen allà, fan la salsa per fer-se el xató a casa.
La gran majoria ja s'ha fet el xató, ja, no?
La gent gran.
Molts dels que venen de la gent gran, em refereixo.
La majoria no, tots, pràcticament.
Bueno, és un punt de trobada.
Sí, és
un... No, és com una activitat així social, que la gent s'apunta, participa.
Aquest any també amb els grans tenim alguns de petits, perquè, sí, perquè no hi cabia, o s'han apuntat, no podien vindre a l'hora lectiva, a l'hora escolar, i vindran al vespre.
Bé. I molts d'aquests grans, després, o molts d'ells participaran o no del concurs.
Algú mirem a veure si concursen. Sí. Ara, de moment ara hi ha 36 concursants, ja.
Val, 36 apuntats.
36, sí,
i al límit el sabem, 50.
50, que... costa molt i ara fa molts anys que no s'hi arriba mai.
Clar.
I aquest dia de la gent gran els diem, va, animeu-vos i apunteu-vos i tal, perquè és clar, que vinguin allà per fer-se el sopar, també ho poden fer, vindre allà i fer-se el dinar del dia.
Exacte, el diumenge 23, recordem-ho, sí. Que el dia de la xatonada serà el diumenge 23, sí, sí. Tot i que ja el cap de setmana hi haurà diferents activitats. De fet, també en parlarem, ben aviat,
sí, sí.
De com arriben aquests dies,
ja,
les activitats
ja
previstes...
Algú,
I després aquesta quantitat d'infants, perquè imagineu-vos, mira, 52... Estic parlant dels infants que participen de cada escola, Una escola 52, l'altra 25, 51, 15, 53, 75, el Sagrat Cor.
Sí,
són
sí.
Molts infants i molts d'ells també participaran de l'exhibició...
A la Rambla que farem
exacte,
el
diumenge,
concurs,
depèn de fetge tot dels més petits, que també és una gran festa per ells.
Sí,
no?
Per ells i per nosaltres en general, els de la Universitat del Xató que diem, doncs... Estem tots allà per ensenyar a fer xató i que ho facin a casa.
Molt bé, que de fet sou vosaltres els encarregats, tot i que es fa amb hores lectives i tot i que es fa dins l'escola, a les aules, sou vosaltres, que aneu de professors per un dia allà,
a les escoles
a ensenyar com s'ha de picar, com és la preparació, quina és l'ordre de l'elaboració dels ingredients de la xatonada.
Que és molt divertit i molt agraït, també.
Sí, oi?
I segons quines escoles, com vas, per exemple, al Garbí... És molt agraït això. Veus aquella canalla que
sí.
Els hi has de fer tot, però ensenyar-los i costa d'entendre, però és igual.
Clar.
Estem allà i nosaltres molt contents i ells també.
Sí, sí. Això, com dèiem, és una de les novetats d'aquest any, incloure aquests cursets en horari lectiu, perquè s'ha apostat i és així, que això és un patrimoni gastronòmic de la ciutat i que això s'ha d'ensenyar dins les escoles. Abans també es feia, però es feia després d'acabar la classe.
Tothom té... coses de fer extraescolars, de ports i coses, doncs es trobàvem que últimament venia poca gent.
Ja.
Venien menys gent que la que venia al començament, que eren molts.
Val.
I per això doncs es va parlar amb les escoles i s'ha fet això.
Clar, i per això ara sí que es farà entre els cursos de tercer i quart, segons l'escola ha triat un curs o altre, tercer o quart faran això, així que les famílies que ens esteu escoltant, de cara a la setmana que ve o l'altra, segurament algun d'aquests dies els vostres fills o filles us vindran a casa amb un tàper, del xató que hauran fet a classe i que l'hauran posat moltes ganes i que després, el més important d'això és que aquests alumnes, aquests infants ho ensenyin a fer a casa, Si no en saben els pares,
importantíssim,
o els avis o els cosins o qui sigui, qui estigui a casa que els hi ensenyi a fer i elaborar aquest plat.
Home, jo crec que més d'una canalla d'aquestes se'm ho ha xerit, suposo que és que els hi han ensenyat als seus pares a fer-ho, que fa molts anys que fem cursets amb canalla, molts anys.
Sí. De fet, algun mestre xatonaire així més jove, me'n recordo per exemple del Sergi Rovira, que ell va ser alumne. Ell va fer el xató quan era jovenet en això i ha acabat sent mestre xatonaire.
I molts altres.
Molt bé.
Molt bé. Dit això,
ja en parlarem quan arribi, ja en parlarem amb més calma.
Cal fer esmena del gran èxit i dels pastorets musicals.
Sí.
Pastorets del Vendrell, perdó. Això vol dir que soc vell, ja, perquè...
Una mica,
Quan jo vaig començar eren pastorets musicals. També canten, però no són musicals.
No. Va ser l'última representació d'aquesta temporada.
I estava ple de com, sí? Fins dalt de tot. Així, feia anys que no... Que els pastorets no veia tanta gent, diguéssim.
Molt bé, això és bona senyal.
Bona senyal, la gent va sortir contenta, hi ha novetats que estan molt i molt bé, efectes especials i algun decorat nou, i tot plegat bé.
Bé.
I la gent va sortir contenta, doncs l'any que ve hi tornarem.
No es pot demanar més, no?
No es pot demanar més.
I la teva valoració com a taquillero, què tal?
Ah, sí, sí.
Ha anat bé o no?
Sí,
quadraven bueno, els números o...?
No era, jo sí, era que cobrava, diguéssim, però no he comptat els calés que s'han fet. Suposo que el qui ho ha fet
algú, ho ha quadrat. Algú ha quadrat, no? Si no, no dic res. Tantes entrades, tants calés ja en la caixa.
Bueno, una feina... dins de les pastoretes es poden fer molta... Ja vaig deixar de fer d'actor ja, perquè sí. Doncs, ja crec que, a part de coses que no venen a compte, però s'ha de donar pas amb la canalla,
sí.
La gent més jove que comencin, perquè si no, jo mateix ja feia 55 anys que estic amb els pastorets, dels grans, diguéssim, sí, a part sí. Que ja fa 60 o 60 i escaig d'anys que vam començar primer els pastorets infantils del casal que els pastorets musicals, vam començar,
sí, sí.
I molts actors dels pastorets infantils del casal van passar...
Un cop n'hem parlat amb el Jordi Trilles, sí, entre sí. D'altres, que veu començar a fer aquells primers pastorets, o la recuperació d'aquests pastorets, perquè hi havia constància que abans també ja s'havien fet segurament amb, sí. Amb la participació de la família Casals,
i el casal familiar parroquial era el lloc també, molt abans que nosaltres ja fèiem, sí, ja sí, recordo sí. El meu pare i això, ja fèiem pastorets del casal familiar.
Imagina't, estem parlant de moltes
ara ja no és casal familiar. Abans, els de Vendrell, es casal familiar parroquial, que catequisquit, cataclec o el que vulgui. Ara no es diu
res. Des de feia un temps és, és el local social de l'Associació Cultural d'Extremadura. I ahir vau cobrar també, no, pastorets?
I tant, vam cobrar
ja
veu,
van passar nòmina ahir, no?
Sí, sí, un sol tremendo. Bueno, després, quan vam acabar, hi va haver el sopar de germanor que es fa cada any,
sí.
Coca enramada, o aquí, no, pan tomàquet, o aquí, vull dir... La canalla, que no els agrada massa la coca enramada, doncs veia ara que pan tomàquet i embotit.
Ja.
Perfecte, però molt bé.
Que bé.
Amb autoritats i tothom,
sí,
allà.
Sí. Sí. El que estava molt bé d'aquest sopar, qui hem tingut la sort de participar, i també són els parlaments,
sí.
Són les conyes, sí. Que encara deuen continuar,
sí,
no?
Sí, és igual, sí.
Les conyes que sempre hi ha, el Bargalló, crec que es pot dir que quan hi toca parlar li diuen, per exemple, Bargalló, posa't de peu!
Sí,
i coses d'aquestes,
això a l'entrada més, a l'entrada.
Sí. I aquest tipus de coses divertides, i que creen com tradició, no? I és un sopar divertit.
Va estar molt bé, érem 180 i pico de persones, em sembla,
uh-huh.
I doncs tot perfecte.
Poca broma, eh?
Poca broma.
Uns quants participants.
Tot plegat ja s'ha acabat i fins l'any que ve.
Molt bé. Va, repassar de tot aquesta actualitat cultural i social, sí, del Vendrell, que ja ens agrada fer-la.
Ens agrada parlar de tot.
Sí, home, sí.
Ens ara anem als restaurants que col·laboren amb el nostre programa, que és molt important això.
Vinga.
I recordem que la setmana que ve farem sorteig.
Vinga.
Els restaurants són Hollywood Food, aquest està al carrer Major del Vendrell, carrer Major número 12,
uh-huh.
Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava a rentar-se els peus quan era jove, després ja no va vindre més.
No,
I doncs,
no van deixar venir més.
Llavors tenim el restaurant Bon JP, a la carretera de Sant Vicenç,
uh-huh.
El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, com deia el nostre estimat Paco, que ell mateix es cultiva les verdures i hortalisses, doncs si ell ho deia, doncs nosaltres també ho diem.
Uh-huh.
El bar Solar al carrer de Mar del Vendrell, el bar Estepa a la zona del Tancat, el restaurant El Niu al costat del mercat, el restaurant Sacallets també a la platja de Sant Salvador, molt a prop de Vila Casals, a la plaça de les Palmeres, que sí. Fa cantonada.
Uh-huh.
Després tenim la braseria Les Faroles a la plaça Francesc Macià, i per últim, i l'última incorporació, el bar restaurant Cal Pep a l'avinguda de Sant Vicenç 43.
Fantàstic.
Aquests són els 10 restaurants que col·laboren nosaltres i doncs la setmana que ve farem sorteig de 2 àpats a cada restaurant.
Sí, imagina't, són 20 àpats que sí. Es diu aviat, sí. Pocs programes de ràdio crec que poden donar aquesta quantitat de premis. 20 àpats, aquests 10 restaurants col·laboradors, cosa que agraïm moltíssim.
Nosaltres
que
estem contentíssims, sí, sí.
Que bé. Anem a la recepta?
Vinga, anem per la recepta. Avui farem uns filets de porc al whisky.
Ah, mira.
El whisky. Un dia fer filets de porc d'una altra manera, però sí, avui fem
el whisky.
El whisky.
Mira.
Vinga, els ingredients. 2 filets de porc.
Uh-huh.
Mig got de whisky. Una cabeça d'alls. Una fulla de llaurer. 700 mil·lilitres de caldo de pollastre o de carn. Una cullereta de maïsena. Pebre, oli i sal.
Uh-huh.
Ingredients...
I amb això ho tindríem.
Amb això ho tindríem. Ara anem com ho farem, això.
Vinga.
Anem per l'elaboració.
És important, també. Sí. Elaboració, apunteu bé, també.
Tallem el filet a un centímetre i mig de gruix, Llavors, el salpimentem, posem oli a una paella, i marquem els filets a foc fort pels dos costats. Quan els tenim marcats, els reservem.
Val.
Llavors, piquem els alls i a la mateixa paella posem els alls i els durem i els durem.
Val, sí.
Posem una fulla de llaurer, el whisky i deixem evaporar l'alcohol. I afegim el caldo. D'aquest caldo guardem una mica per diluir la maicena. Llavors, deixem que el caldo redueixi a la meitat i afegim els filets. I a la mica de caldo que ha quedat amb la maicena, doncs l'aboquem ara també.
Val.
I tot ben barrejat. Afegim això i s'integri bé. Quedi ben integrat.
Val, sí.
A pocs minuts es veurà que la salsa es va espessint, que és el que ens interessa, que la maicena fa això,
val,
que
espessi sí,
la salsa. I ja està. Ho deixem coure una mica més, 5 minuts més, i...
Ja estaria. Mira.
I llavors ho servim en què vulgueu. Amb arròs, patates, el que vulgueu.
Qualsevol d'aquest tipus d'acompanyament sempre hi va bé. Oh, mira.
Es fa
jo em de porc al whisky.
El whisky.
Mira.
Vale? Una recepta diferent. És fàcil i ràpid en el temps de cocció. Això ho haureu d'anar mirant, i tu mirant que la cana vagi quedant tendre, però no hi ha cap dificultat amb això.
Que bé. Molt bé, doncs una molt bona recepta, la d'avui dilluns, altra vegada i una setmana més, força fàcil.
Fàcil, m'agrada anar a la cuina, però estar-hi poc temps.
Sí. És veritat, no, si no està massa hores, a vegades fa mandra, també. I amb poca cosa, però fet així, amb molt d'amor, que sempre és l'ingredient principal, també podem fer grans plats i grans coses, encara que siguin això, senzilles d'elaboració, i que no hi dediquem massa temps, com es demostra el Badó cada setmana. Fem pregunta al respecte?
Fem una pregunta, això que ho diem, que la fem perquè és com un rigor, és una cosa que hem fet sempre.
Sí, és tradicional.
Però si no la sabeu, podeu trucar igualment, Llavors, quant de whisky han dit?
Doncs vinga, un dels ingredients...
Un dels ingredients principals.
Sí, almenys qui dona aquesta particularitat a la recepta. Quina quantitat de whisky farà falta per elaborar aquest llom de porc? 977 15 70 69. Aquest és el telèfon, ja ho sabeu, telèfon de directe, però també podeu participar enviant un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88, que també és molt fàcil. 638 58 99 88. De fet, ja tenim dues trucades retingudes.
Fantàstic.
Anem a línia 1. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
Ets el Josep, oi?
En Josep Miró.
Sí, senyor.
Josep.
Com estàs?
Hola. Molt bé. Mira, aquí escoltant el Badó fent la seva propaganda com Déu mana sobre el xató.
Sobretot.
Sobre els pastorets, que jo també estic involucrat amb els dos, amb les dues coses.
Amb els dos temes, sí.
Ah, això. I bueno, molt bé, diguem... que ha anat molt bé aquest any, diguem, dels pastorets, poden estar contents, perquè s'ha fet quasi totes les representacions, hi ha hagut bastanta gent,
sí.
Però és, bueno, poden estar contents.
Sí, crec que sí. Bona valoració, bueno, per participació podem, de públic.
Podem estar, no poden, podem estar contents, podem.
Sí,
perquè
podem,
els pastorets són tots.
Tots el que ho feu possible.
És això, és una gran família.
Sí, senyor. Molt bé, Pep.
I, bueno... Pues jo la pregunta em sembla que ha dit mig got de whisky.
Ho bé, t'apunto, sí. I és això, perquè la gent no ho sàpiga,
i
sí, ho reafirmo, sí. Sí.
Molt bé.
Sí. Molt bé, Josep.
Fantàstic, ho apuntem.
Bueno, vinga, estàs apuntat ja.
Que vagi bé, una abraçada.
Adéu.
Saltem cap a l'altra línia. Bon dia.
Bon dia, noi.
Hola, Jan, què dius?
Què tal, com anem?
Molt bé,
Joan.
Tu?
A mi me sembla que el Badó s'ha passat i ha dit poc whisky.
Sí? Tu creus que hi ha poc whisky?
Més,
sí?
No?
Home, jo n'hi posaria més, clar que sí.
Bueno, a moderació, per això, sempre a moderació. L'alcohol sempre a moderació,
Sí, mira, avui he anat a buscar els resultats de l'anàlisi que m'han fet i el metge m'ha dit, diu, si tots fossin com tu, m'hauria de jubilar jo.
Ostres, mira, bona senyal, doncs.
Doncs això vol dir que vaig bé, això no vol dir que de mala guinyi,
Estàs com una rosa, com una rosa.
Sí. Ets un nen encara.
Ets un infant, sí senyor.
Oh, escolta, els bandanencs som nens.
Som nens.
Mira tu com vulguis.
Tota la vida.
És cert, això sí que és veritat, sí. És veritat, els nens al Vendrell, més enllà dels castells, sí senyor. Molt bé, Jan, què t'ha semblat aquest llom, a banda de faltar-hi whisky... Bé, no?
Sí, no, està bé, molt bé, està.
Bé.
Però fa algun malament el vedor? No.
Que ho coneguem aquí, no. Això ho haurem de preguntar-ho a casa. A casa potser diu una altra cosa, però aquí no, aquí de moment no.
A casa que diguin que... el que vulguin a casa.
És que aquesta setmana passada es podia dir la setmana de la felicitat.
Sí?
Perquè com veus com ploren els del Real Madrid, això es paga en bord, això.
Sí, quan comença a parlar d'àrbitres i aquestes coses, malament, malament, que és el que estan fent ara.
No, però com veus com ploren els socis del Madrid, això és una satisfacció.
Que és lent.
No, té raó.
Molt bé.
Bueno, noi,
Jan, gràcies.
Altres, que vinga, Jan. 20 o 30 per trucar.
Vinga, a veure,
vinga,
a veure
si hi ha temps.
Gràcies.
Visca sempre la cuina i tots els calaixeros i calaixeres.
Visca.
Bon dia. No falti, gràcies, adeu. Bon dia. Adéu. Canviem de línia, bon dia.
Bon dia, carinyo.
Hola.
Montserrat.
Montserrat, què dius?
Hola.
Com va això?
Bé.
Sí, tot bé?
Bé. Ahir vaig anar a veure els pastorets, vaig estar parlant amb el Salvador.
Sí, sí.
Escolta, jo, escolta, content, més que contenta, perquè es feia un munt de temps que no havia sortit a cap lloc.
I van agradar.
Com si em portessin a passejar sense mirar res.
Bueno, ja van a bé, doncs, no?
Sí, li va agradar.
Si comença a fer bo, ja començaré a sortir una miqueta.
Sí, home, sí, aprofita una miqueta.
Per tant,
mica,
amb aquests plets no em deixen sortir, perquè tenen por de que no en repredi alguna cosa i que tot torni a anar enrere.
No, ara.
Molt bé, Montserrat, cuida't.
Sí, a més, ara ja de seguida vindrà...
Cuida't, tu t'has de cuidar.
Ara ja de setmana, de seguida vindrà ja el bon temps, sí. No pateixis.
Sembla, a veure, que mentre no passi el febrer, no, eh?
Bueno,
no,
clar, sí, i a més...
No podem fiar-nos, no?
I a més, la Candelera hi va riure, eh? Ja sabem que hi va ser la Candelera. Si la Candelera riu, el fred és viu.
És viu,
avui
ho feia
fred. Sí.
Per això.
I avui és Sant Blai.
Avui és Sant Blai, sí?
Avui és Sant Blai.
Vinga,
avui
doncs, per molts anys.
Avui és el dia d'anar a portar els fruits a que els beneixi.
Ah, mira... Molt bé.
Antigament es feia, ara
sí,
ja no.
Ara ja
tot això
no.
Ja no.
Ara ja ni candeleres.
Si vols vindré jo, si vols vindré jo i te'ls beneixo jo mateix, si vols. farem un ritual i els beneirem.
Bueno, és igual. Mira, que tinguem salut, que és la base.
Ara.
Això mateix, sí senyor, tal qual. Molt bé.
Vale, d'acord, carinyos.
Gràcies.
No us demano res, perquè avui és dia de molta feina.
Sí. Molt bé, gràcies.
Molt bé. Vaig estar molt contenta, vaig veure els pastorets, una gentada de fer por. Mm. Escolta, ahir vaig estar parlant amb el president, mai ens havíem trobat com aquest any amb tanta gent.
Bueno, mira, bona senyal.
I no.
Bona
només
senyal.
Així. Sí, sí, tant, sí.
Bona senyal.
Només així.
Fantàstic. Molt bé, Montserrat.
Vale, d'acord, carinyos.
Vinga, petons.
Gràcies.
Gràcies, igualment.
Vale, que vagi bé.
Adéu.
Recordem telèfons 977 15 70 69, però també recordem el WhatsApp, per si voleu participar, 638 58 99 88. De fet, tenim uns quants WhatsApps, eh?
Vinga,
la Mònica Tarragó es diu bon dia i bona setmana, es diu un got, diu got d'aigua o com? No, Mònica, és mig got de whisky, perquè és llom de porc al whisky. Però ja l'apuntem igualment, la Mònica Tarragó.
Sí, mig got de whisky, però ella deu preguntar si el got és d'aigua.
Sí, d'aigua.
Sí, mig got d'aigua.
Mig got d'aigua, aquest normal, eh? Sí, mig got d'aigua, ja n'hi hauria prou. En Xavier Nin, bon dia, bona hora. Avui per la recepta cal mig gotet de whisky, o una mica més, ens diu en Xavier. Totalment d'acord. I diu, bon dia, mig got de whisky. Soc en Josep Maria Caral. Encara que és la primera vegada que us escric, us escolto quasi cada dia. Salut.
Fantàstic,
i força. Que bé, Josep Maria. Doncs moltíssimes gràcies per fer-ho, de veritat. Gràcies per escoltar-nos. I ja es coneixem en Josep Maria des de fa molt de temps i res, l'apuntem.
Està apuntat, ja.
Que no sigui l'última vegada. La Maria Carme, crec que és. Espera, t'ho dic ara. La Maria Carme Galant. Sí, la Maria Carme Galant. Diu, bon dia, mig got de whisky, salut i molt d'alcohol sense moderacions, diu ella. I molt d'alcohol sense moderacions, diu ella. No, amb l'alcohol s'ha de moderar una miqueta, eh? Però l'esperit te l'entenem, Maria Carme. També l'apuntem. Vinga, més trucades.
Apuntada, vinga.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, Fina.
Fina Bargalló.
Hola.
La Fina Bargalló. Com estàs?
Bueno, mig got de whisky.
Molt bé.
I, bueno, i primer que tot, doncs, bueno, felicitar tots els dos pastorets, perquè aquest any ha sigut un èxit molt, bueno... fa il·lusió veure el teatre i estava ple del tot, el d'altre diumenge quasi que també, els dies infantils no cal dir-ho perquè ja se sap, ha vist tiets, però bueno, ahir mateix, bueno, ple, ple fins i tal, bueno, ja ho sabeu, ho ha dit el Badó, i que estan quasi tots els dies, vull dir, ara ja no venen a tocar de fora com abans, en canvi amb la gent d'aquí al poble...
Ja es pot omplir, oi?
Comarca, el poble i alguns de fora, també.
Això és un èxit, vaja, jo els felicito per això.
Que bé. Molt bé.
Perquè, doncs, que la gent del poble, doncs, bueno, si em voleu fer, amb una cosa del... que surt tanta gent del poble.
Sí, sí, sí. Sí,
no, i també venia, va haver gent d'altres pobles, eh?
De comarques. De comarques, sí, 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 jo em conec, sí. I, bueno, hi havia... Però vull dir que abans venien autocars de fora, que també està bé.
Sí, sí, era...
Tot ajuda i tot fa il·lusió. Però, bueno, que vinguin tanta gent del poble...
Fantàstic, fantàstic.
És el que han de fer. Content, sí, anar, sí. Anar a veure una cosa que ho fa la gent d'aquí.
Clar, sí, home.
I, doncs, i els canvis, molt macos, també, eh?
Sí. Molt bé.
I també molt macos.
Fantàstic. Que bé. Doncs també per la part que et toca, no? Al final tu hi també hi ets, sí, no? Allà,
I la neta, i tu plegues.
Exacte, sí. Molt bé. Doncs per la part que us toca també, enhorabona, sí, per aquesta bona valoració.
Bueno, la nena va començar fent de nen Jesús i bueno, mira, que li va agafar el cuquet.
Clar que
perquè,
sí.
Escolta'm,
sí, home, sí.
No para, no para,
sí. Cada dia ha sortit amb papers diferents cada dia i... li encanta.
I per molts, i per molts anys més.
I per molts anys
més. I el tiet, bueno, orgullós que tinguem la nena, clar, amb els pastorets.
Fantàstic. Molt bé.
Gent jove amunt i els que som ja d'això ens retirem i no ens retirem del tot, estem al costat, però doncs...
Bueno, està bé. Bueno,
estem allà.
Jo com era més jove, vaig fer d'acomodador un munt d'anys.
Sí, és veritat.
Tot serveix, tots ajudem. Però bueno, ara ja no vam pujar i baixar escala, ja no serveixo. Ja n'hi ha de més joves.
Ja, bueno, però ja estàs per allà, sempre estàs per allà, Fina.
Sempre hi és.
Sí, molt bé. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Vinga, més trucades, passem més trucades.
Bon dia.
Soc
el Jaume Vidal.
Què dius? Jaume, com va això?
Bé, home. Sí. Nosaltres bé, Pere i Salvador.
Tot
perfecte, perfecte.
Encara que fos dilluns, estem bé.
Estem perfectes, sí.
Bueno, doncs, avui posarem mig got d'aquests gots de sidra, que se sembla que n'hi cap més. No?
Està bé, sí. Està bé, està bé. Així, i cap més quantitat, no?
Ah, això mateix.
I seguim, i seguim allò que el parlant de...
I se'n van les penes.
Exacte.
A més, els pastorets, no, aquest any no hi ha anat, i segur que, en quant a efectes especials, en quant a quadres, segur que millorat molt i sempre és millor.
Sí,
any,
sempre hi ha una novetat.
Un Herodes sí. Com el que hi havia abans, això és insuperable.
Gràcies.
Bé, aquí present, eh? Sí. L'ex-Herodes, aquí no, present.
Ex-Herodes, ex-Lucifer, ex-Sí.
Molt bé. Gràcies, Jaume. Una abraçada.
Adéu, Jaume, adéu.
Igualment.
Adéu. Bon dia. Més connexions. Què tal? Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Maria Antònia.
Piqué.
Maria Antònia Piqué.
Piqué. Això.
Molt bé. Com va la cosa, Maria Antònia?
Bé. Ai, una cosa et volia dir, Pere.
Digues.
Que veig aquell programa de Mosaic.
Sí.
Ai, m'agrada molt, eh?
Sí, t'agrada, sí, els canvis que hem fet i això, sí?
Sí. Està molt bé, molt bé.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maria Antònia, t'ho agraeixo.
Els reportatges que feu està molt bé.
Que bé, doncs gràcies. Gràcies per dir-ho.
Sí, moltes gràcies. Si t'ho volia dir que el dilluns que el truqui li diré.
Doncs, molt bé, molt bé.
T'agraeixo les paraules, Maria Antònia, gràcies.
Vale.
Gràcies. Què t'ha semblat la recepta?
Bueno, pues, mig... Eh?
Dic, t'ha semblat bé la recepta? T'ha agradat?
Sí. Tot el que diu el Salvador té de sortir molt bo.
Sempre és bo.
Alguna cosa he fet, però alguna cosa... a la fa el Càstor.
Bueno, no, bé, bueno que, perquè també...
I el Càstor que treballi, el Càstor, home.
Entre uns als altres, sí. Home, sí, cap problema, això.
Entre els dos ho anem fent.
Doncs molt bé, fantàstic.
Aquesta és l'actitud, Maria Antònia, aquesta és l'actitud. Uns i els altres.
Sí.
Clar que sé.
Sí. Bueno, doncs pues mira, mig got de whisky.
Vinga, així
estàs
serà.
Estàs apuntada ja.
Ho apuntem, sí. Gràcies.
Aquesta recepta la provaré, eh?
Vinga, és molt fàcil.
Prova-ho, que
sí,
no decepcionarà.
Sí, fàcil.
Un ratet a la cuina i ja ho...
Vale.
Molt bé.
Doncs pues bon dia, adeu.
Gràcies, bon dia. Adeu. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A Núria.
Com estàs, Núria?
Bon dia,
bé.
Sí, tot bé?
Sí, que he arribat una mica tard i no he sentit ben bé, però després escoltaré la recepta.
Sí, res, és...
Perquè mira, té bona pinta, no? Això molt whisky.
Sí, sí. Llom de porc, així com amb una salsa, amb una crema de whisky. Sí.
El whisky, sí.
Sí,
molt fàcil de fer i és molt bona, sí.
No havia fet mai així amb...
proves...
Sí, després l'escoltaré bé per fer-la, sí, perquè té bona pinta.
Deixes reduir l'alcohol, sí, i llavors redueix tot plegat, sí, i veuràs que sí, hi va una mica de maïsena, però després la salsa s'espesseix,
no?
I llavors ja està. Sí. És molt fàcil.
Clar, aquest tipus d'alcohols potents va molt bé per les carns, sí, i això, perquè això, el whisky, el conyac, ja ho coneixem, i va molt bé a les carns. I aquest també és un exemple, és un cas.
Vale. Molt bé. Mig got, em sembla que heu dit, de whisky, eh?
Vinga, doncs tal qual.
L'altre mig ens ho veurem a les postres.
Molt bé, Núria, molt bé.
Doncs mira, sí, doncs, no és mala idea. Sí, sí. Això, sí, sí, no és mala idea. Si ho fem d'en quant en quant, no és mala idea.
Un tiramisú i un got de whisky.
Això,
un
tiramisú amb el whisky.
És que bé. Molt bé.
Vale, doncs.
Gràcies, Núria.
De res.
Una abraçada. Adéu, adéu. Adéu. Més connexions. Bon dia.
Bon dia, estimats.
Hola, Maria Dolors.
Hola, carinyos.
Què dius? Com estàs?
Molt bé.
Sí, tot bé?
Sí, estic contenta, que també els pastorets aquest diumenge també va estar molt ple, diu, oi?
Sí, sí, que també...
Molt bé, estupendo.
Fins
jo
la bandera.
Jo vaig anar-hi l'altre.
Molt bé.
Jo vaig anar-hi l'altre, però bueno, molt bé també, eh?
Sí, 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 sí. I s'acaba una nova temporada que ha passat molt ràpid, perquè en parlàvem que començava i ja ha acabat, eh?
Va ràpid.
Sí, 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 han estat 4 o 5 diumenges que han passat volants.
El temps passa tan ràpid. Sí. Has de viure la vida perquè el temps passa molt ràpid.
No, i tant, i sempre hi ha alguna cosa que t'ho fa la guitza, així que res, s'ha de celebrar això.
I el Barça, mira, 4 punters només, a veure què passarà, a veure...
Bueno,
jo crec que anirem bé, vale.
Ja es veurà.
Sobre la marxa, no?
Sí,
sobre la marxa.
Això mateix.
Bueno, estimat.
Molt bé.
Com que tocarà molta gent, mig got d'aquests gots d'aigua, de whisky.
Molt bé.
Volia preguntar si per casualitat, perquè ja puc comprar avui, sí, clar. Sí. Però si en conyac també surt igual o no?
Sí, també sortiria, sí, també.
Sí.
També.
Però
la recepta és en whisky.
Sí,
però,
perquè el whisky té un paladar diferent. Sí. Té un altre pedalà, el whisky.
Conyac també sortiria, però no és el whisky.
Sí, el whisky té un altre toc. Per això s'ha de provar.
Perquè a vegades també ve el meu gendre i si se'n prenen un amb gel, jo què sé. El whisky sempre va bé tenir-lo, va bé pel cor.
Sí,
sí, és com tot, la qual en moderació, sí.
Molt bé,
doncs
carinyo.
En mesura, tot en mesura.
Doncs pues molt bé, estimats.
Gràcies.
Vinga, Maria Dolors. Igualment.
Vale,
carinyo. Adéu. Com aquell que diu, jo vull una tarta al whisky, però sense la tarta.
Sí,
no?
sí.
Una mica el mateix.
No, i abans, com demanàvem tarta de whisky, amb el camarer dèiem, un raig per sobre. Doncs...
I un altre pel cafè, també. Bon dia.
Bon dia.
Hola,
què tal?
Isabel.
Molt bé. Com va? Escoltant-vos i barallant-me amb la planxa, que no és el meu.
Ai, la planxa... Bueno, ja ho hem dit moltes vegades, eh? Sí. La planxa... Sí. Doncs no planxis.
Planxo massa, però... Ja,
da, no,
però...
Res, ni poc ni molt, no planxis.
Estic planxant un parell de camises de Cap d'Any, encara.
Ostres, sí.
Imagina't.
Ho tens acumulat,
allà.
No sabia
ja com agafar-les.
Oida.
Però dic, va, les planxarem, si no arribarà el Cap d'Any que ve i no les tindré
planxar. Bueno, però ja quan tornis a Cap d'Any ja planxarà. Sí, doncs, sí. Ja no ve d'aquí.
Sí, costa, no. No m'agrada massa, però...
No,
normalment anem amb samarretes i jerseis que ja no es planxen i això, però bueno...
Sí, per això.
Tant en tant, alguna camisa ens
podem... No, encara que no ens agradi, d'en quan en quan s'ha de planxar.
Sí.
Tot i que ara hi ha com unes planxes modernes d'aquestes que són com uns penjadors, sí, que en principi...
Sí,
és com, són com planxadores, exacte.
Sí.
Són com planxes automàtiques, no sé com... No acaben de rullar perquè no se n'en parla massa.
Sí.
Si no se'n parla és que no acaba de rullar, em sembla.
És un trasto a casa, bueno, sí. La gent que ho fa servir molt... cada dia o cada setmana que planxen i això, però bueno, jo per planxar un cop de tant en tant tampoc.
No, val la pena, jo estic com
més trastos, no? Omplim la casa més de coses que al final després no fem servir la meitat.
Exacte, electrodomèstics i coses que no utilitzem.
Molt bé, doncs molt bé la recepta, s'haurà de provar.
Mig
cop de whisky.
Molt bé.
I visca el Barça. Masculí i femení.
I femení, no ens oblidem.
Va fallar el
femení. Bueno, sí. I queda estrany, que perdi el femení.
Sí,
però de fet ja està bé que tant...
Perquè sí, una mica també perquè per donar una mica d'al·lícia.
Sí, no, a part que no s'ho cregui massa, que ara venen partits difícils i han de...
Sí, bueno,
que estiguin alerta, que estiguin alerta.
Europa ja és tot més igualat, aquí a Espanya pur ho tenen.
I l'entrenador que no faci coses rares.
Això. Molt bé, doncs.
Vinga.
Bon dia a tothom.
Gràcies. Bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Bon dia.
Hola
a tots dos.
Molt bé, ets la Carme.
Sí, Carme.
Carme Bargalló. Carme.
mig got de whisky també, no?
Molt bé, sí.
Que quan he posat ja anava i no...
Sí,
va,
sí.
Americana,
no. Hem fet llum de porc al whisky, en principi sí, amb aquesta quantitat bueno, ja en tindríem, ja.
Com que a la nit ho torneu a repetir.
Sí, això, sí, sí,
no? La repetició. Però per la ràdio, eh?
Per la ràdio, únicament, sí, sí, només es repeteix per ràdio, eh?
Sí, per la ràdio, sí.
La televisió és efímera, la televisió només és el moment, en directe. Sí. Les repeticions i el de més és tot per ràdio, únicament.
Molt bé,
molt bé, Carme.
Allò que t'ha dit aquella senyora del mosaic, jo també t'ho volia dir, que ens agrada allò del que fas del mosaic.
Ah, gràcies.
Ja t'ho volia dir, perquè aquella senyora m'ha passat el davant.
Ah, no, i ara, moltíssimes gràcies.
Doncs bueno.
Sí, sí, m'agrada. Doncs gràcies per dir-ho, i tant.
Gràcies. Però és que hi ha gent que et miren per la tele.
Sí, sí, sí. Doncs gràcies, agraeixo.
Eh, sí, per la tele, jo ho veig sempre per la tele.
Sí, sí, sí.
Que la veu no va...
Ah, sí, ja, no, hi ha un cert retard. Sí, sí, les trucades i això hi ha un cert retard. És cert, és cert.
El que passa que estic a la cuina i tinc la tele i llavors ja poso la tele. I
clar, no, també és un mirar, és utilitzar la tele com a ràdio, també és això. L'únic que quan truqueu sí que sé que hi ha un cert retard. Però això sempre ho dic, quan ens truqueu únicament quedeu-vos amb el telèfon. Escolteu-nos per telèfon, que és quan ens escoltareu més bé.
Sí, bueno.
Molt bé, Carme.
Ja heu dit tot.
Fantàstic. Molt bé.
Doncs gràcies per fer-ho.
Vinga.
Adéu. De seguida anem a més trucades, que hi són, però també anem al WhatsApp, que també tenim WhatsApp. Així no perdem el fil aquí. Bon dia des de Barcelona.
El Sergi?
El Sergi. Ens diu, mig got de ratafia.
Ah, també. Ell encanta
sí?
la ratafia.
Doncs vinga, canviem el whisky per la ratafia, cap problema. Diu, i parlant de la xatonada, és una pena que costi tant trobar nous participants per al concurs. Potser la manera hauria de ser augmentar els premis, ja que no es pot comparar el primer premi que va tenir Montiet, diners en metàl·lic, un creuer i un cafè per un any, amb els premis d'ara, que són diners per gastar el bon preu. I gràcies pel seu suport, eh? Diu, i gràcies, tot això, gràcies pel suport de bon preu.
Això és veritat, vaig dir... Sí.
Al final fem la xatonada més dies i més bonica, però el rovell de l'ou va a menys. És una bona reflexió del Sergi.
El Sergi sempre té bones reflexions.
Sí, senyor. És veritat, que potser augmentant els premis ajudaria que més concursants volguessin optar aquest premi de millor xatonaire de l'any. És cert. Bona reflexió, Sergi. T'apuntem. En Xavier Trilles. Bon dia, companys i força pastorets. Per la part que em toca, mig got de whisky o alguna més. Doncs vinga. També ho afegim.
Ja està apuntat.
En Xavier Trilles. I més trucades, que segueixen arribant. El 977 15 70 69.
Vinga, no para això. Vinga.
Bon dia.
Bon dia, caixaleros.
Hola.
La Mari. Hola, Mari.
Estem caminant, eh?
Sí? Ens
estem escoltant per internet, eh?
Doncs gràcies.
Estem caminant, eh?
Bé.
Vull dir que...
Per on pareu ara? On esteu físicament ara mateix?
Pues nosaltres ara a la vora Sant Vicenç.
Ah, mira...
Eh?
Bueno, una bona volteta, doncs.
Una bona caminada.
I tant, sí, una bona volteta.
Sí, sí, una bona volteta cada dia. I ahir vam fer també una volta bona. Vam anar als Castells del Gaià.
Ah.
Vull dir que déu-n'hi-do, 7 quilòmetres.
Mira.
Perquè a la tarda teníem pastorets.
És veritat,
llavors,
sí.
No podíem tornar...
Clar, no podíem
fer
allargar massa.
La caminada de 26 quilòmetres.
Mm-hmm.
Vam fer la de 16.
Bueno, ja està
perquè
bé,
teníem de ser, just ens va donar per ser la tarda aquí.
Clar.
Fantàstic.
Bueno,
no pareu, no pareu, altres també.
No farem. Els pastorets, aupa, eh? Molt bé, molt bé.
Sí.
Felicitacions a tots els actors, actrices,
ella...
a tothom, col·laboradors, a tothom, eh?
I tu que és el primer any que estàs per allà...
Sí, jo també vaig sortir una mica.
És el primer any, ja fas d'actriu i fas de si convé cosir la vora, no? El que sigui.
Jo faig de tot, eh?
Molt bé.
Que bé.
Ja ho saps. Tant sí. Xató com...
El que convingui.
El que sigui.
Sí, senyor, molt bé.
Aquí estic per tot el que faci falta.
Fantàstic.
Molt bé, Mari.
Enhorabona també per tu, Mari.
Gràcies. Doncs mig gotet de whisky.
Vinga.
Molt bé.
Com diu.
El Sergi.
Com diu el Sergi. Doncs mira, també donaria un toc especial, eh?
El Sergi és molt... ell és un cunyetes, eh?
Sí, ja ho sabem. Les vegades que hem parlat amb ell, que ens ha acompanyat aquí a la ràdio, i tant, ho podem corroborar. Pues molt bé, Mare.
Bueno, que tingueu un bon dia, ja ens veurem aviat amb el xató.
I
nada, amunt.
Endavant.
Tot molt bé.
Endavant, seguim endavant.
Una abraçada per tots dos.
Gràcies, igualment.
Adéu,
Mare. Saltem a l'altra línia. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
La
Maria Rosa.
Sí, jo mateixa.
Què dius? Què ens expliques?
Doncs, primer de tot, mig got de vi per fer aquest menú.
Vinga,
molt bé. Ai, de vi.
De whisky. Ja t'hem entès, ja.
Sí. Sí, amb vi també es podria fer, però avui és whisky.
Llavors vull dir que vam anar a casa Cantet, a l'Avinguda de Sant Vicent.
Sí.
Servei boníssim, un menú molt bé, vull dir, molt bé, molt bé.
Doncs està bé, molt bé, i gràcies per dir-ho, gràcies per dir-ho.
Fantàstic, que bé.
I una altra cosa, jo ara estic, heu parlat de Sant Blai,
sí.
Jo ara estic preparant la cistelleta perquè et vés per anar a Benell.
Ah, bé, molt bé. Ah, bé, bé, així que segueix fent d'alguna manera, no?
Sí,
dic així, doncs, que es segueix fent, no?, la tradició de beneir els productes de la terra i això.
I tant que es fa.
Que bé, que bé. Molt bé.
Ja, si aneu, veureu un munt de gent que van a venir.
Fantàstic.
O sigui que...
Molt bé, a la missa d'aquesta tarda, oi, suposo?
Hi ha gent que es pensi que s'ha passat de moda, no està passat de moda.
Molt bé. Doncs vinga, vinga, avui toca beneir els productes de la terra.
Ens haurem de posar a l'entrada que ens donin una poma beneïda després.
Bueno, potser sí. No, tu no.
És el patró del mal de coll.
Ah, veus, val. Veus, veus, sí. Val, val.
Mira, doncs mira, pels qui ens dediquem a parlar, sí. No? Ja ens va bé això, ja.
Sí.
Bueno, molt bé, gràcies per la informació, Maria Rosa.
Maria Rosa, una abraçada.
Igualment.
Que vagi bé.
Adéu, adéu,
adéu, adéu, adéu. 2:45. Sembla que ara no ho tenim cap trucada, però segur que això aviat revertirà, així que ara podeu aprofitar. Sé que ens dieu molt que ho intenteu i que a vegades ho deixeu córrer perquè no podeu trobar línia. Demanem disculpes, és el que té, que ens truqueu molt i que saturem les dues línies disponibles, però ara la tenim les dues lliures, així que si ho feu ara mateix, ara, si marqueu ara mateix el 977 15 70 69, trobareu línia i podreu participar en tota aquesta llista que anem sumant i que anem acumulant cada setmana, i de qual, recordem-ho, la setmana que ve, que serà dilluns, dia 10, farem sorteig.
Sí.
Per això, perquè ja, en poques setmanes ja omplim el bombo.
Ja està, sí, sí, sí.
I al final haurem de comprar un bombo.
No,
més boles.
No, estem contents, però doncs això, vull dir, ara no podem passar-nos. Si no hi ha més boles, no hi ha més boles.
No, no està clar. No, és
la sortet, sí.
I així que ho farem la setmana que ve. Però encara hi ha temps que participeu, tant el que ens queda d'avui com la setmana que ve encara sumarem totes aquestes trucades a aquest sorteig que està per venir. 977 15 70 69 i el mateix via WhatsApp, el 638 58 99 88. Les dues maneres principals de participar. Tot i que també podeu fer-ho a través del correu electrònic calaixera@rtp-alvendrell.cat. calaixera@rtp-alvendrell.cat. Esperem trucades. Avui hem estat parlant dels pastorets i de la xatonada, que recordo que abans coincidia. L'últim diumenge sempre coincidia amb la xatonada.
Quan era el primer diumenge
de febrer.
Jo mateix que en aquell moment participava els dos, per mi era un problema.
Clar, era un jaleu, no? Al matí anava a fer xató
i a la tarda ràpidament cap a fer pastorets.
Però bé, ara també recordem que és una de les novetats d'aquest any, després de diferents canvis i de canviar els calendaris, ara s'ha tornat a instaurar, o sempre haurà de ser així,
l'últim diumenge de febrer.
Això mateix.
Si no ho canvien, perquè sempre dic el mateix, vale. Veurem, perquè doncs, com que fan el que volen i canvien
la
cosa de vegades...
La intenció serà que no, eh? La intenció serà que no.
Nosaltres ja lluitarem perquè sigui així. Uh-huh. Els de l'agrupació del xató ja mirarem de que el pèl no ens el fotin cada moment.
No.
Llavors haurem de... Si no, que vagi... el regidor i els alcaldes ha fet xató, tu, vull dir, així mateix. De veritat. No podem dir amén a tot sempre, de veritat.
No, perquè de fet tot el pes de la xatonada durant molts anys sempre s'havia portat des de l'Associació Gastronòmica, Universitat del Xató, amb Paco Zuaga al capdavant, l'Ajuntament estava, no?, com a col·laboració, com a percussor econòmic de la festa.
Lògic, sí, perquè això... Només faltaria que tinguessin de posar els diners nosaltres, també.
No.
Llavors ja seria...
No, per sort no. A veure, això, la xatonada ara, que és aquest punt de modernitat, que a banda s'ha convertit en un cap de setmana, on també s'ha convertit en un mercat de productes del territori, etc.
I això que ha dit el Sergi Terró.
Sí, dels premis, oi?
La quantitat era, en efectiu, uns cèntims, i ara doncs, i algun regal o el que sigui, els cèntims, i ara doncs són cèntims però per poder anar a comprar al súper.
Sí, el bon preu Esclat, un, que són els col·laboradors, sí, principals, sí, de la festa. I t'han nombrat amb tu, que dius que vas tenir un premi important.
Jo vaig tenir el millor, això és la veritat.
Sí? Vas ensopegar el millor any.
L'únic any que hi ha hagut un creuer, sí. O sigui, em va tocar els diners del concurs.
Sí?
El creuer.
Què dius ara?
Una setmana pel Mediterrani, sí.
En sèrio? Això per guanyar la xatonada, eh?
Sí, per guanyar, però això era un regal de l'agència de viatges. Ja mai més ho han fet,
va ser un any i ja està. Sí, I van sopar el teu?
Va ser el meu, sí.
Quin any va ser això?
Sembla que era el 2008.
2008? Són uns quants anys. Però no estem parlant...
No, però doncs, això el Sergi ho recorda, a mi li va tocar... I no va anar ni...
No, jo recordo que li va tocar el Sergi, que va ser per pandèmia, just abans de pandèmia, no? Sí. Va ser el Sergi, justament. Home, doncs, metàl·lic, creuer,
sí,
cafè,
sí.
Per un any, que això també ho recordo.
Cafè per un any, sí.
És un bon premi, això.
Sí, el cafè, em sembla que eren el Marsilla o el Soleil, no sé quin era,
sí?
Que donaven cafès per un any.
Molt bé, te van donar amb un lot, suposo, no? T'ho van donar tot junt o t'ho anaven enviant?
No, tot junt.
Et van donar un lot, que era...
Un lot, sí.
Ostres, quins premis, tu, Badó?
No, va estar bé.
I una setmana per la Mediterrània,
sí,
poca
senyor.
Broma, eh?
Va ser, sí. No va ser el primer creuer que havia fet, però va ser un creuer molt xulo.
Ah, mira, ostres, tu.
A part que es van apuntar uns amics i vam anar...
Clar.
Tots plegats.
Mira, això va fer que els patrocinadors tinguessin un rèdit, que és el que passa a vegades amb aquestes col·laboracions,
sí.
Que sempre acaba havent-hi un rèdit, no? En aquest cas,
sí,
doncs,
sí.
Si et va acompanyar algú que va haver de pagar,
sí,
doncs ja va ser una mica...
No, va ser molt xulo.
El rèdit d'aquella publicitat, o com els àpats que regalem aquí, que moltes vegades no anireu sols, sinó que anireu acompanyats d'algú, i això fa també, doncs, que hi hagi una mica de rèdit cap als col·laboradors i els restaurants que participen d'això.
I això em recorda que vaig anar, un dels els amics que va anar era el Jaume Marquet.
Uh-huh.
El Xerrin, que es va deixar
la
setmana passada,
se fa molt poc.
Ens va deixar, doncs, uh-huh. Això també de nostàlgia, però bueno.
Bé, bons temps viscuts, eh?
I tant, fantàstic.
I bones anècdotes,
sí.
Viscudes.
Sí, també van vindre amb aquell creuer, també van vindre, que no vull deixar de dir-ho, el Jan Miret,
uh-huh.
Del Forn Miret.
Molt bé.
Amics, ens ho van passar molt i molt bé.
Ah, mira que bé, no?
Sí.
Ostres, també és creuer, eh?
Sí.
Està bé, jo no he fet mai cap, però llavors
sí.
Està bé.
No, està bé, perquè no has de fer res, només, entre les maletes ja no has
clar,
de fer...
Clar, home, són
si
les...
Si vas als països que vas o allà on vulguis anar, si vols baixes, i si no...
I si no. Home, com a vacances, són les vacances ideals.
Sí.
No, que a vegades les vacances hi ha gent, a mi a vegades em pot passar una mica, que ens estressem per vacances perquè volem anar a veure moltes coses, volem fer moltes coses i a vegades això t'estressa, però les vacances perfectes són el descansar, el menjar, el dormir
i el teatre, allà,
i els espectacles,
un vaixell d'aquests espectacles cada dos per tres, de tot.
I si et ve de gust anar a una excursioneta i anar a visitar algun país,
vas,
doncs mira, hi vas, i no et quedes a l'hotel, al creuer, que és com un hotel,
sí.
I la mar de bé, no? És una mica l'essència de les vacances per excel·lència.
A mi m'agrada molt, el creuer, això m'agrada molt.
Sí. Estem encara en temps de participació a trucades, ja enfilem els darrers 10 minuts. De fet, tenim trucada.
Sí, doncs
977 15 70 60.
No la facis esperar.
No, bé. La passem ja directament. Bon dia.
Hola, buenos días a...
Gerardo.
Gerardo, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, tot
bien.
Bé?
Mira, es que venimos del centro médico de mirar de renovar el carnet de...
Esteu bé, però es trobeu bé, vale.
Sí, i no hemos podido escuchar la ràdio. No
escuchar nada.
No sabemos de què va,
No patiu.
A la nit ho escoltes, i si no, sí. ja t'ho diré.
Avui la recepta era molt fàcil, l'altra vegada era molt fàcil i molt sucosa, que és un llom de porc a la salsa de whisky.
Anna, com whisky,
sí. Que bien. Sí. I avui la pregunta va relacionada a quina quantitat de whisky hem de posar per fer la recepta, que ha dit el Badó al principi, i tots coincideixen... Digues?
Un got de whisky, un gotet.
Mig got de whisky, sí.
Potser un sencer seria molt, però mig aniríem bé.
Bueno, es pot anar reduint.
Bueno, anem reduint,
anem reduint,
sí.
No,
que perdi l'alcohol, sí. I que perdi una mica la furtó, que també és possible. Molt bé.
Bueno,
parella, demà ens veiem.
Mañana nos vemos, ¿vale?
Va, molt bé.
Fantàstic.
Vinga.
Gràcies.
Adiós.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Anem cap a una altra trucada. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Jordi Soler.
Sí.
Jordi, com estàs?
Com el sento amb aquesta veu tan desanimada. Jordi, què passa? A veure.
Estic al cap, estic.
Estàs al cap?
Sí.
Estàs al metge?
Bueno.
Ai, Déu meu.
Bueno, no creguis massa fortes, no molestis la resta.
Sí. Mig got, doncs, eh?
Mig got.
Vinga, Jordi, molt bé.
Doncs que no sigui res, Jordi.
Vinga, gràcies.
Vinga, que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu, adéu. Doncs agraïm, allò que feu, això també m'agrada, que si esteu allò que al metge, ens truqueu. Si esteu caminant, ens truqueu. Si heu anat a renovar el carnet de conduir, doncs el DNI, no és el carnet de conduir, perquè si reviso el carnet de conduir, sí. Doncs també que ens truqueu, ho agraïm moltíssim, que ens tingueu presents en el vostre dia a dia. Si ens aneu escoltant, perquè avui la tecnologia permet escoltar-nos des de qualsevol banda, ja sigui amb un transistor a l'ús, com s'ha fet sempre, o si no, això, a través d'internet i del mòbil, ens podeu escoltar des de qualsevol racó de la geografia, o és el cas del Sergi, que ens escolta per internet i ens pot escoltar des de Barcelona, per exemple.
I cada setmana ens escriu o que sigui, perfecte. Molt bé, Sergi.
Agraïm aquesta participació. A més, també les repeticions de la nit, que ens escolta molta gent, no som conscients de la quantitat de gent que ens escolta per la nit a la repetició.
Ho repetim, és per ràdio només.
Per ràdio, sí, per televisió no, únicament per la ràdio. I ens escolta molta gent, recordo que sempre ens ho deia.
Recordes l'hora, saps l'hora més menys?
Sí, a partir de les 11.
Val.
A partir de les 11, però que ho dic sempre
sí, diu, perquè potser la gent ens diu, mira,
i mira que cada dia ho programo jo, això, però és allò que ho fas tot, que ho facis tot cada dia per oblidar-te'n de... Sí, a partir de les 11. Va. A partir de les 11 i fins la 1, de 11 a 12, de 12 a 1, i fins les 2, perdoneu, de 11 a 2, les 3 hores.
Les 3 hores, sí.
Exacte. Qui sempre ens escoltava de nit... i sempre ens ho deia, i quan hi havia una errada que no acabava de repetir-se, que hi havia una errada tècnica i no es repetia a la nit, sempre ens ho deia el Manel Gràcia.
Sí, senyor.
El Manel Gràcia ens escoltava molt a la nit, i sé que el Jan Papalet també ens escolta molt per la nit. Bé, molts de vosaltres, així que també gràcies. No n'hi ha prou en escoltar-nos en directe, sinó que a més a la nit ens torneu a escoltar, així que de veritat moltíssimes, moltíssimes gràcies. Va, anem enfilant ja a la recta final. Veig que no hi ha cap WhatsApp, de moment tampoc no hi ha cap trucat de més.
Les poses una mica de música d'aquesta, de la bona, que saps que a mi m'agrada,
sí?
La música de despedida, quan s'acabi ens despedim i ja va, no?
Val. Home, podem posar, que fa temps que no escoltem, que fa temps que no la podem encabir, que és aquesta. Ara,
Aquesta
de l'idea, saps, que deies qualsevol d'elles.
El Roy Orbison.
Exacte, el Roy Orbison, amb aquest Joe Go Tit, que l'escoltem molt sovint, que li agrada molt el Badó, i que sempre ens indica que ja estem gairebé posant el punt i final del programa, tot i que si us afanyeu encara podem encabir alguna trucada
més. Fins que no sigui l'hora no ens despedirem.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Doncs mira, una molt bona manera d'acabar.
Molt bé, ja no tenim trucada ni tenim res, doncs...
Res, res, ja podem acabar.
Ens despedim fins la setmana que ve, que recordem que hi haurà sorteig, o sigui, tots atents, perquè són 20 àpats i...
Sí, que es diu aviat. Que es diu aviat.
I llavors, que la setmana encara no, farem una recepta normal i corrent, i l'altra setmana, com que serà la setmana del xató, doncs parlarem del xató.
Fantàstic.
I la recepta, doncs, com sempre ho fem, a part si tenim convidats o no, però com sempre farem un ingredient del xató perquè la gent
sap. Sí. I tant que sí. Perfecte, Badó.
Vinga, doncs, un abraçada a tothom i fins la setmana que ve. Apa-li.
Adéu-siau.
Adéu.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Doncs ja està, deixem-ho aquí. Nosaltres demà hi tornarem, puntuals, a partir de les 9, amb 3 hores més de Calaixera, 3 hores més de programa, i amb la intenció i l'objectiu de sempre, que és acompanyar-vos i intentar que tot plegat sigui una mica tona més fàcil. Esperem aconseguir-ho. Adéu-siau.
La Calaixera, un programa unicat de tot.